Bueno, jo soc el Rubén i estic dintre d'aquesta Adelaida Cooperativa, de la que sobre això que parlàvem, som associació ara mateix, no som cooperativa. Algú em va dir no fa tant que el nom confonia, no?
Digital de cooperativa i estic
associació. Bé, podem parlar d'això. Formo part d'aquest espai i després també estic dintre de la universitat. Tot el que diré avui, en el fons, està traçat tant de coneixement, diguéssim, si voleu, més acadèmic, més abstracte, més tècnic, bla, bla, i de la meva pròpia pràctica dintre del, bueno, també de l'àmbit cultural i dintre de l'Aida, que potser està més adreçada no tant a la cultura en particular, sinó a l'economia de la ciutat. No? Però bueno, més enllà d'això és per dir que, sí, que el que diré potser evident, no? Ho dic amb la meva veu individual i soc responsable del que digui, i sí, hi ha coses que no són probablement interessants o correctes per l'error meu, però provenen, no, de processos col·lectius i d'acumulació de sabers dels quals jo m'alimento i dels quals d'alguna manera són els que un amb nòmina i un altre amb compromís polític són els que em van de menjar, diguéssim, no? En aquest moment. Vale, he posat perspectiva crítica sobre la innovació social que té, no, que té aquesta fórmula com de paper acadèmic, però ho mireu aquesta història, perquè bàsicament amb aquests dos blocs, ja ho comentava el Jordi, no m'agradaria explicar, farem un primer bloc d'uns 40 minuts, vale, Jordi? Si passo, sanció. I fem un espai de debat i després farem l'altre 40 minuts i donem un espai de debat. Això no vol dir que sí, durant aquests 40 minuts teniu intervencions, preguntes, tant que ho feu. Només deixo l'espai de debat final per assegurar que evidentment no m'enrotllaré i aquest tipus de coses. No? En qualsevol cas, més enllà de la dinàmica, el primer bloc, que porta aquest títol així com un joc de paraules, el pla platinista del quadrivisme, bàsicament és perquè volia situar algunes idees, algunes eines, potser també, que estan més adreçades a l'economia política, és a dir, entendre com es produeix riquesa a la ciutat i com s'extreu renda d'aquesta riquesa produïda a la ciutat, a l'àmbit cultural o no, però valdrà, i quin paper tenen els processos col·lectius i cooperatius dintre del capitalisme. ¿Vale? És a dir, com estan articulats dintre d'un espai de valorització i acumulació capitalista, i per dir-ho així, si les ciutats estan preparades per absorbir aquesta capacitat col·lectiva que tenim de cooperar, sigui o no amb un espai, diguéssim, de compromís sota un marc jurídic, o sigui en espais més tàcits en el qual hi ha un entente amb un grup social que vol cooperar o fer una acció col·lectiva concreta. No? És a dir, em centraré molt durant els dos blocs, però particularment en el primer, en intentar entendre quines són les relacions dintre d'una realitat concreta com pot ser la Barcelona d'avui entre cooperació i capitalisme. No? Per no parlar de cooperativisme com si fos una cosa abstracta, pura, que està fora de les relacions de poder i de producció capitalista, perquè no ho trobarem mai. No ho trobarem mai. No ho trobarem, desafortunadament, no? En aquest període històric no trobarem mai un espai purament cooperativista. Les bones notícies és que no trobarem mai un espai purament capitalista. No? I és amb aquesta hibridació on ens haurem, diguéssim, de fer, més que de pensar, de xerrar, de fer. I en el segon bloc, doncs, serà una mica una deriva d'això, però amb alguns casos, amb algunes idees i materials que, com estan centrats a Barcelona, pot ser interessant. Vale, primer bloc. Començo amb algunes idees sobre cooperació, que bàsicament és aquesta relació entre cooperació i capitalisme. Després, un exemple amb dades i amb idees i amb reflexions crítiques que segurament tots i totes coneixereu aquí sobre l'economia col·laborativa, però que ens servirà per il·lustrar aquesta idea de cooperació i capitalisme i quines són com les negociacions, els conflictes que es donen aquí, i després una pregunta en l'aire, decidint una ciutat cooperativa, no? Després d'explicar això. Sobre les idees sobre cooperació, volia començar amb una molt concreta, que és això, que es veu una mica malament, però és el mercat d'intercanvi de cromos de Sant Antoni les dimensos del matí. No? Superconcret.
Vols que canviem les llums?
Sí, és que és més alegre. Sí, aquí té un teoremo que és més alegre, aquest mercat és... Eso és. Vale, Vale, és el mercat intercanvi de cromos del diumenge al matí de Parc Sant Antoni. Vale? No sé, segurament l'heu vist i no sé si heu participat. Jo no fa tant vivia aquí, aquesta porta marró d'aquí, ara estic una mica més enllà, però vivia aquí i tenia una relació contradictòria, perquè no era com... M'agrada aquest espai espontani que s'intenta el canvi i tal, no sé què, però joder, jo els diumenges de 9 a 11 del matí, de 9 a 12 fins i tot del matí, sortia de casa i no podia tornar a entrar, no? En qualsevol cas, és un espai d'activitat econòmica, perquè de fet hi ha una activitat econòmica que conec bé i que, de fet, més enllà de que no em deixessin entrar i tal, de quan en quan doncs, parlava amb algun pare, sobretot amb algun fill gran, no? Que es dona aquesta situació que el fill gran encara el porten però a ell ja no li interessa, llavors està una mica avorrit i pot parlar amb ell. I per què portar aquí ara, per parlar de cooperació i capitalisme, un mercat d'intercanvi de cromos del barri de Sant Antoni? Vale. Jo crec que hi ha tres particularitats d'aquest mercat d'intercanvi, segurament d'altres, que em semblen molt interessants. La primera és... Tres qüestions. La primera és que el que s'intercanvia és un producte del mercat capitalista, però que s'extreu momentàniament del mercat capitalista. Els cromos, tu els extreus momentàniament del mercat capitalista. Vale? Volem tenir el debat de si és una mercaderia o no ho és. No? Ho és. Però està fora del cicle de producció i valorització capitalista momentàniament. No? Tu el compres, el portes allà... És a dir, que per un moment, diguéssim, determinat un diumenge al matí, aquesta gent està intercanviant cromos i el seu objectiu és el valor d'ús i no el de canvi. El que volen és un valor d'ús. Si voleu, ociós, ritual, cultural, que és, quin és el valor d'ús? Completar àlbum, no? No volen guanyar diners, volen completar àlbum. És a dir, tenim una proto-institució comunitària. Vale? Deixem-me que li digui així. Vale? No és una institució comunitària, ja veurem per què no ho és, però hi ha un espai d'acció col·lectiva i de col·lectivització que està fora del cicle capitalista, amb mercaderies capitalistes. Què és una cooptació comunitària al capitalisme? Doncs probablement tenim processos ambivalents d'aquest tipus contínuament. Vale? De fet, coincideix, i ara anem al cas hiperconcret de la teoria, coincideix amb la hipòtesi del Calcolani, no? Cal Polanyi deia que sempre hi ha activitats econòmiques hibridades de reciprocitat, d'intercanvi i de redistribució. Si tot a l'esfera social fos intercanvi a partir de la lògica capitalista, seria el que deia el Polanyi el molí satànic. No? Estaríem tots sense capacitat de reproduir la vida. No? Sempre hi ha espais, institucions de reproducció, de redistribució d'interacció i de reciprocitat. Un espai, evidentment, invisibilitzat històricament, com és l'espai de cures. No? És un espai de reciprocitat amb el qual, si no, l'espai d'intercanvi capitalista no operaria, no? S'enfonsaria. No? Aquí portem un exemple més, diguéssim, més potser, no més quotidià, no, perquè les cures són molt quotidianes, però més efímer, no? Més, diguéssim, espontani i molt més situat a l'esfera de l'oci, si voleu. Vale? Un segon aspecte d'aquest mercat és que és una institució comunitària en el seu moment originari, primigeni. Què vol dir? Que les normes d'aquesta institució, les normes d'aquesta pràctica comunitària, no són gaire robustes. Són tàcites. No és com el cooperativisme, en el qual la intercooperació, la propietat col·lectiva, la gestió democràtica, el principi de decisió de redistribució de rendes entre els productors, clar, això aquí no està, no? Això és una institució comunitària molt robusta, la de l'operació, el cooperativisme. Aquí no. Una norma que sí que tàcitament està dintre d'aquest espai és que no es fan servir diners. Una norma que no la podem saltar, eh? Però en principi és, en termes clàssics, és mercaderia. No és mercaderia diners, mercaderia. És mercaderia. Jo porto la meva mercaderia, tu res de res, i quin és el valor que produïm? Els cromos. No? Jo tinc un cromo, tens un altre cromo. Hòstia, este costa més. Val, són tres cromos, no, quatre cromos. La comunitat produeix el tipus de valor que són cromos. No? És a dir, fins a cert punt és la comunitat qui determina el valor d'intercanvi. Aquest és el segon aspecte, no? Extreure momentàniament un cicle d'intercanvi del capitalisme, produir les teves pròpies normes, un principi d'institució comunitària, i la tercera és que està contínuament hibridada amb la resta d'activitats econòmiques que operen a la ciutat. I aquest és el punt important, no? O el punt rellevant que jo volia aportar. Aquesta és una altra institució que opera dintre del mercat d'intercanvi. Aquest senyor no és un ad hominem, és un subjecte econòmic. Eh? Aquest senyor, entre d'altres, jo tenia detectats alguns, és una persona que el que fa és... és que és, a mi em flipa això perquè és realment una síntesi de com opera la ciutat. Aquest home el que vol és guanyar diners. I busca els cromos que són els que més costa trobar i els ven. I té els seus propis mecanismes. Va a d'altres mercats d'intercanvis de cromos i els compra per diners i torna a aquest mercat d'intercanvi i els ven per més diners. O compra sèries seguides de cromos, no? En comptes de 50-30 euros com fa el papa, es gasta 200 euros i durant tota la sèrie seguida segur que li surten els cromos que no poden sortir. És un emprenedor. Un emprenedor comunitari. Què passa? Que la comunitat no el sanciona. Aquesta comunitat no el sanciona. Per què? Perquè per l'objectiu de la comunitat aquest emprenedor és funcional. No? Diferent és, això ho discutim una altra vegada, diferent és que aquest emprenedor, imaginem-vos, no? Vol optimitzar el seu model, no? I diu, vale, mercaderia, valor d'ús, i aquest senyor què porta? Diners, mercaderia, diners. El seu objectiu no és completar algú, el seu objectiu és guanyar diners, és la tassa de benefici, no? Inverteixo diners, treu una mercaderia i guanyo més diners. Són dues tipus de lògiques d'interacció econòmica diferent, no? Són dues formes d'intercanvi completament diferents. Què passaria si aquest home el que fa és contractar una persona perquè estigui hores allà buscant cromos, li dona un sou, però extreu el plusvalor del treball per invertir en futures ganàncies, que seria el cicle capitalista, no? Passem d'un mercat d'intercanvi a un mercat primari, diguéssim, d'emprenedoria, d'intentar... Pues probablement aquest home es treu, jo què sé, 100-200 euros per passar el finde a un emprenedor capitalista, que el que vol és reproduir el valor capitalista a partir d'extreure plusvàlua del treball d'un altre. No? Això és el que trobarem contínuament. No? Aquesta interacció, diguéssim, dintre de la ciutat, per molt, no m'atreviria a dir, si parlem de segons quines ciutats, o la sociabilitat està completament mediada pel mercat. No? Però en una ciutat com Barcelona, per exemple, sí que trobem aquest tipus d'espais, diguéssim, d'interacció contínua. Per tancar aquesta idea, veiem que hi ha un mercat d'intercanvi de cromos el diumenge pel matí a Sant Antoni, que és un intercanvi directe a mercaderies, però hi ha un altre tipus de subjectes econòmics, si voleu un altre tipus d'institucionalitat, l'emprenedora, el subjecte econòmic emprenedor, que té una altra lògica, que és diners, mercaderia, diners. El que vol és guanyar diners, no vol un àlbum. A l'àlbum ja el va completar, li sembla bé i li agrada, però vol guanyar diners. I d'una altra banda tenim un mercat d'intercanvi on el predomini és el valor d'ús, el que jo vull és completar l'àlbum, amb el predomini, o el, potser una lògica diferent, del valor de canvi. Jo el que vull és guanyar diners. La pregunta és, podria passar això dintre del cooperativisme més robust? Podria passar això amb cooperatives de, no, agroecològiques que tenen les seves normes i les seves sancions per subjectes com aquests, que són els free riders, no? Això és el que deia l'Einar Ostrom, no? L'Einar Ostrom té un treball empíric sobre la gestió comunitària de recursos naturals i com certes institucions de caràcter natural, no? Aqüífers, rius, boscos, etc., gestionats històricament per comunitats, han estat sostenibles, eficients, capaços de reproduir les condicions de vida i el propi recurs i que tenen unes normes, entre d'altres, moltes d'elles són normes de sanció a aquell que no està, que està intentant maximitzar els seus beneficis individuals a costa del treball comunitari. No? És a dir, que hi ha institucions d'acció col·lectiva que han perseverat en el temps com poden ser certs aqüífers o gestió comunitària de boscos, boscos comunals, o les juntes comunals dels mons comunals gallecs, per exemple, que el que han intentat en pro dels seus objectius d'eficiència, d'eficàcia, de sosté, de reproduir les condicions mediambientals però també materials de la gent que hi treballa, etc., el que ha intentat és sancionar aquest tipus de subjectes econòmics, els emprenedors. No? Si tu vens aquí, vols extreure això, vendre-ho per diners i anar a un altre lloc per acumular més diners, bla, bla, hauràs de passar per la governança democràtica d'aquesta comunitat. Vale? En el fons, tant això que veiem al mercat d'intercanvi de cromos com veiem el que ens explica l'Ostrom, per dir-ho així, són formes històriques d'intent de govern de la capacitat cooperativa que tenim els éssers humans. Formes històriques d'intent de governar la capacitat col·lectiva que tenim els éssers humans. I això ho podem veure a un exemple molt clar, que és la fàbrica. No? Això ho diu el Marx, el llibre de la Tarda. Això diu el Marx, el llibre del Capital. Hi ha un capítol, crec que força oblidat, que està molt bé, i que es diu la cooperació a la fàbrica. I el que diu Marx és això, no? A la fàbrica la cooperació és la forma de treball de molts obrers coordinats i reunits conforme a un pla en el mateix procés de producció o en processos de producció diferents però enllaçats. Què vol dir això? Això vol dir que nosaltres individualment tenim una força de treball cognitiva, física, destreses que hem anat acumulant, la nostra capacitat, diguéssim, de moure una taula, moure una caixa, moure una manivela, bla, bla, bla. Però alhora tenim una altra capacitat, que és col·lectiva, relacional, que és la força cooperativa que podem tenir, que, per exemple, s'expressa en una tecnologia tan concreta com pot ser el llenguatge. Hem creat el llenguatge, som éssers socials, polítics i relacionem per això. Això, dintre dels plans de la fàbrica fordista, era un actiu que s'havia de governar. No només la força de treball individual de cadascú de nosaltres, sinó la capacitat cooperativa dintre de la fàbrica, no? Com diu el Marx en algun moment dintre d'aquest capítol, 3 o 12 obrers coordinats tenen més força que 12 obrers fent la seva feina individual. Poden arreglar, poden moure una màquina, poden moure una manivela molt més gran, poden pensar quina ha de ser la solució més creativa per a una contingència, hi ha algun que té més experiència que porta molt de temps i aleshores és la memòria viva del treball anterior. Això és governar la capacitat col·lectiva del conjunt dels obrers de la fàbrica, no? La fàbrica, no? La fàbrica. És a dir, no és la força de treball individual, sinó és la força de massa del conjunt de la societat de la fàbrica. Clar, el que diu Marx és cooperació conforme a un pla. Quin és aquest pla? El pla del cooperativisme és aprofitar aquesta força per extreure del mercat certes mercàdies dintre d'un cicle de producció, distribució, consum, etc. No? Per què? Per col·lectivitzar la riquesa. Per què? Per fer sostenible un recurs localment, mediambientalment, etc. És l'objectiu. Aquest és el conforme a un pla del cooperativisme. Democràcia econòmica, democràcia política, eficiència i sostenibilitat mediambiental, equitat de gènere, horquilla salarial, etc. Democràcia econòmica i política. Quin és el pla per governar la cooperació dintre d'una fàbrica? Quin seria? Qui imagina que és el pla d'una persona que el que vol és optimitzar la capacitat col·lectiva que hi ha dintre d'una fàbrica? Sembla que no, però és una pregunta. Quin seria l'objectiu? Vull explotar millor els cossos. Vull explotar millor la capacitat cooperativa d'aquests cossos. El capitalisme, la gran pregunta que es fa, és com si fos un ente abstracte, però bueno, per entendre'ns, la gran pregunta que es fa no és la capacitat individual que tenim de produir, perquè ja existien els gremis de, no, els gremis de manufactura en el qual es produïen coses que després va produir el propi capitalisme. El que diu és, jo vull agafar aquesta força, coordinar-la i extreure major rendibilitat. És l'objectiu final. No? El pla permet extreure major plusvàlua. El pla permet extreure major plusvàlua. No només l'excedent del teu temps dedicat a treballar, que jo després reinvertiré en futura amb futura valorització, amb futura, futura compra de mercaderia, etc. No? No només aquest excedent del teu treball, no? Aquest temps que et robo i que em pertany a mi com a patró i propietari dels béns de producció, sinó la capacitat interactiva que tenim el conjunt d'obrers que està dintre d'aquesta fàbrica, no? Aquesta és la idea. I això ens porta a una idea, que és una mica també l'objectiu d'aquesta part inicial, que és que no hi ha capital sense cooperació. No? Fins a aquest punt està implicat la capacitat d'acció col·lectiva, la capacitat d'interacció, la capacitat de reciprocitat que podem tenir, fins a aquest punt que no hi ha possibilitat de generar un cicle d'acumulació capitalista sense aquesta capacitat col·lectiva cooperativa que tenim. No només ho mostra el pla dintre la fàbrica, sinó que també ho mostra, no? Com deia abans, la divisió sexual del treball, la possibilitat de que dintre un espai domèstic, no? El cos dona, entès històricament com un cos vocacional que naturalment ha de cuidar, serà qui faci la reproducció social i permeti que l'obrer torni a la fàbrica. No? Això és un espai també de connectivització, de cooperació, que està dintre d'aquesta lògica capitalista. No? La pregunta, i la torno a obrir, seria aquesta. Passa el mateix en una ciutat que en una fàbrica? S'ordena o governa la cooperació a la ciutat conforme a un pla per extreure major plusvàlua urbana? No només la plusvàlua dintre de la fàbrica, no només la plusvàlua que li serveix al capital industrial per produir futura mercaderia i reintegrar-la al mercat i treure plusvàlua amb diners, no el circuit capitalista, diguéssim, de la fàbrica, el circuit, diguéssim, primari, el clàssic, sinó la pròpia ciutat està preparada conforme a un pla, i si voleu un pla metafòricament, no estic parlant de que hi ha una força oscura que nos gobierna, no? No dic això. Però hi ha una manera dintre la ciutat de governar la cooperació, allò que produïm socialment, hi ha alguna manera d'extreure renda de la sociabilitat que produïm a la ciutat? No? Hi ha alguna manera d'extreure renda dels mercats d'intercanvi de Sant Antoni que hi ha a les diferents ciutats? D'aquesta funció col·lectiva? No? Hi ha alguna... Segur que teniu un munt d'exemples. No? I propers.
Qualsevol agricultura, no? Ja està fent.
Perdona?
Qualsevol agricultura ja està fent per la construcció d'un món. Feu arreglis turístics o
no? Sí, molt, no? Clar, un dels exemples que jo crec que més... que més palpem, no? Si sí, estem treballant de la producció cultural i tal, però que més també s'ha analitzat, no sé si amb més o menys eficàcia política, acadèmica, vamos, s'ha escrit molt bé, però en termes de com construir altres mecanismes de redistribució d'aquest producte social, doncs és més complicat. Però és aquest, no? Totes les externalitats que produeix la cultura en un entorn urbà. És a dir, l'externalitat en el sentit de jo tinc una relació econòmica entre un subjecte i un altre i això impacta positiva o negativament a un tercer. No? L'externalitat negativa del circuit de venda del petroli és un atac d'oli al mar. No? D'aquí, diguéssim, tot el conflicte que es pot produir des d'una perspectiva ecològica. No? O sigui, tu actues econòmicament amb un altre però tens una externalitat negativa. La cultura, a vegades, no sé si negatives, però externalitats positives genera moltes. Sobretot sobre el territori. Aquesta idea de que si tu no només una infraestructura cultural, sinó també festivals o certes pràctiques culturals de la ciutat, poden generar externalitats positives fins al punt de que aquest tipus d'actius puguin ser absorbits en el preu del sòl, que requalifiqui el sòl perquè aquesta activitat li està donant una distinció a aquest sòl i el fa més car. Preferim vivir en espais de sociabilitat i en espais de producció cultural i d'ambients rics culturalment que no en espais que no tenen sociabilitat o activitat cultural. No?
Jo la pregunta, la resposta que em surt d'entrada és bueno, o sigui que això és possible segur, vull dir que, o sigui que d'uns anys ençà es parla de les ciutats així. No?
Sí.
No, si això forma part de l'essència de les ciutats, fa com preguntes que semblaria, doncs no ho sé, no, El que sí que estic segur és que les ciutats, amb anys cap d'aquests, les llegeixen així. O hi ha gent que les llegeix així. Bé, sí. les fa funcionar i les organitza i en treu el rendiment.
A mi em genera confusió. És a dir, clar que hi ha plans, però a més és que hi ha molts plans i segurament contraposats, no?
Sí. I que entrarà en conflicte, també. I hi ha una capacitat d'organització social, també, per produir institucions que aquest tipus d'actius, de capacitat col·lectiva, generi fins i tot espais d'empoderament i de...
la paraula plusvàlua, sí, per mi té connotacions negatives, no? Perquè,
clar,
bueno, en termes marxistes és una cosa negativa, però pot ser positiva si la plusvàlua urbana està tramada des de l'economia social i solidària.
Sí. Clar,
llavors és que
em genera confusió. Vale, està bé. Sí, de fet, la plusvàlua, el que vol dir és que tu estàs... la plusvàlua, en el fons, significa que treus un excedent, no? Un benefici excedent que tu extreus d'un treball aliè, no? Per tant, té connotacions negatives. El tema seria...
Per què
som els aliens. Bueno, tot i que fóssim l'altre, potser també tindríem problemes polítics, no?
Però... Els explotadors també podrien trobar-hi alguna.
Sí, per això, exacte, que no és una qüestió de quina posició prens dintre d'aquesta relació de poder, sinó que et sembla, diguéssim, injust i malament aquest tipus de sistema de producció. Però, vale, ens quedem això i ara anem aquí, vale? Per tancar això. Jo crec que, o sigui, hi ha plans... Plans que no vol dir que estiguin planificats des d'un espai fosc i tal, però sí que històricament es van construir. A Barcelona jo crec que és força particular com s'ha fet, per extreure renda d'aquesta col·laboració que es produeix a la ciutat i particularment en moments on les ciutats, com Barcelona, troben que ja no només es tracta d'extreure renda de la capacitat col·lectiva que tenim dintre de la fàbrica, sinó d'un nou circuit. Un circuit capitalista que no només és fabril, sinó que és territorial, és urbà. No? És a dir, que el que se li diu tècnicament, diguéssim, el segon circuit d'acumulació capitalista no és sobre el treball, sinó que és fora el territori. Més fàcil. Fer del territori un actiu financer. Fer del territori un espai del qual es pot vendre, comprar en mercats d'oferta i demanda i generar especulació per generar futura valorització i guanyar més diners. No? No és pensable el que ha passat a certes zones de Barcelona o els processos, diguéssim, de reordenació urbana, de requalificació urbana o el problema de l'habitatge. No? No és pensable si no és a partir d'entendre que el territori, el sòl, és un actiu financer al qual es pot produir un circuit de valorització capitalista. Que l'habitatge no serà un dret, sinó que serà un bé que es vendrà per oferta, un dret, no serà un dret, sinó un bé que es vendrà per oferta i demanda un mercat. Que hi haurà espais com pot ser el Raval, pensem històricament com s'ha construït el Raval, ara el veurem, no? I que en el fons el que s'ha fet és invertir bosses de diners, no?, que venien d'aquella crisi dels 70, la crisi industrial dels 70, sobre el territori, no?, actius financers que injecten sobre el territori, que compren parcel·les del territori, perquè això generarà una rendibilitat futura amb la construcció de béns immobiliaris. No? És a dir, que el que veiem és que si hi ha ciutats denses, riques culturalment, socialment, això pot ser un actiu, per exemple, per comprar béns que tenen un increment de valor sobre el territori, perquè en principi hi haurà gent que voldrà visitar aquell territori o viure en aquell territori degut a aquestes condicions de vida, culturals, socials, diguéssim, desitjables. Passaré d'aquesta idea de la renda monopoli i aniré directament a això. No? Com deien abans, no?, la cultura ha tingut un paper destacat en aquest procés, en aquest circuit, que ja no només és d'extreure rendes de la col·laboració que es dona a la fàbrica, aquest pla conforma un pla del que ens parlava el Marx, que bàsicament és per disciplinar el treball a la fàbrica, sinó que també ha actuat sobre el territori. No? I això genera moltes contradiccions, no? Genera molts espais de contradicció i d'ambivalència. No? Ens trobem una altra vegada un d'aquests mercats, no? Un outlet no? Que està, això és Riera, no? Que, diguéssim, es situen, no, dintre del territori, que a més generen un espai de sociabilitat, si voleu, aquesta idea típica d'un espai bohemi, amb un capital simbòlic de distinció social agradable, bla, 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 i que alhora això també pot produir un espai de requalificació del territori, del terra, del sol, que valgui més car el sol, no? O el propi Museu d'Art Contemporani de Barcelona, no? Una demanda històrica del propi teixit associatiu de Barcelona perquè es construeixi un espai d'accés a la cultura que alhora el Maragall en el seu moment veu que pot ser una icona dintre de la capitalitat cultural de Barcelona i que alhora és una forma de requalificar, reurbanitzar, fins i tot higienitzar el barri del Raval i que alhora també genera un impacte sobre el preu del sol i que alhora pot expulsar a la gent que hi vivia perquè no pot pagar el preu del sol. Dit d'una altra manera, si hi ha sociabilitat urbana, això és susceptible de generar valor capitalista. Ens trobem en aquesta contradicció. Clar, això no, no, el que no pot ser és com que genero com una espècie de paràlisi de qualsevol cosa que jo faig, que jo acciono, qualsevol activitat que jo faig, tal. Això el que diu, si voleu plantejo així, a mi m'agrada plantejar-ho així, ens situa que tenim un problema institucional. Tenim un problema d'autogovern. Tenim un problema d'autogovern d'aquesta capacitat col·lectiva. No és si hi ha formes de governar aquesta sociabilitat, aquesta acció col·lectiva sobre la propietat del sol, doncs probablement, a més de canviar les formes de titularitat del sol, que no estaria malament, no? De canviar la propietat del terra, no? Que no estaria malament, també podrem produir espais d'autogovern d'aquest tipus d'acció col·lectiva i pensar estratègies o tàctiques sota les quals podem col·lectivitzar espais, col·lectivitzar rendes i col·lectivitzar totes aquestes parcel·les, diguéssim, del circuit sota el qual farem, diguéssim, sostindrem la nostra vida, no? Sigui producció, sigui distribució o sigui producció, evidentment, cultural, no? És a dir, jo entenc que les pràctiques cooperativistes històriques a Barcelona, associatives o no, diguéssim, les que venen d'un fil des del 20 als 30, no, que col·lectivització de fàbriques, cooperativisme obrer, etc., el que responen és a una altra forma de govern d'aquesta acció col·lectiva i a la necessitat, fins i tot, de col·lectivitzar espais físics, territoris de la ciutat, a més del circuit de producció, de distribució, de recursos, siguin culturals o siguin naturals. No? És a dir, que d'alguna manera el que es planteja és un problema d'autogovern, un problema institucional, de com governar aquesta capacitat col·lectiva. Bueno, això el Harvey ho explica, David Harvey, que ha sortit ja per aquí, ho explica de maneres diferents, però bàsicament ho deixarem aquí. I l'últim aspecte, que sí que m'agradaria comentar, és que més enllà d'aquest pla per ordenar aquesta acció col·lectiva dintre la fàbrica, aquest tipus de formes d'extreure renda de l'acció col·lectiva de la sociabilitat de la ciutat, també hi ha un altre paràmetre, que serà important després al següent bloc perquè ho negociem, que té a veure amb la distribució asimètrica dintre d'un territori com pot ser el territori metropolità de Barcelona. No? El que veiem amb el MACBA o el que veiem en certes accions dintre del conjunt de la producció de capitalitat de Barcelona és que normalment això produeix una asimetria i una necessitat de desplaçar certa gent a les zones, no?, metropolitanes de la ciutat. No? De la mateixa manera que la fàbrica es divideix tècnicament el treball, hi ha gent que per les qualificacions, els sabers, els atributs, l'extracció social de classe que té, farà un tipus de treball, i a l'altra gent, no?, que ha també la seva extracció social de classe, el seu capital cultural, les seves destreses, farà un altre tipus de treball. Doncs aquesta forma de divisió del treball també opera sobre el territori. Dintre d'un territori amb el qual tu vols produir un circuit d'extreure, no?, d'extreure renda sobre els actius, nous actius financers, com poden ser l'habitatge, les infraestructures, etc., hauràs de generar desigualtats dintre d'aquests tipus de territori i dividir territorialment el treball. No? Crec que hi ha una imatge que explica força bé aquest tipus de desplaçaments sobre el territori. No? Un parell de mapes que hem vist que han sortit a diferents medis, no? Jo crec que aquesta en particular va ser de... Va ser el, des de l'ara, però té diferents medis, no? I és com aquesta reproducció durant la crisi de les desigualtats de rendes que hi ha dintre del territori, no? És a dir, veiem que hi ha espais que històricament ja eren més rics i tenien, en aquest cas, no, és la renda familiar disponible per càpita, ja tenen la renda de disponible per càpita alta, i amb la crisi s'han incrementat encara més aquest tipus de desigualtats. Però si, per exemple, veiem aquest altre mapa, i això ja és força interessant, per veure quina és la distribució social dintre del territori, quins són els perfils socials dintre del territori, veiem que hi ha una acumulació de perfils més qualificats, amb estudis universitaris, més joves, no?, dintre dels centres de la ciutat, no?, i com, i això és un estudi del Centre d'Estudis de Demografia de l'Autònoma, no?, i el Toni de López Gay, que era qui havia fet aquest estudi, m'explicava que aquesta taca vermella que veiem de gent amb estudis universitaris cada vegada es fa més gran, no?, cada vegada fa més gran, i es va extenent per tots els districtes de barri de Barcelona. Això què vol dir? Que la gent s'està traient títols universitaris? No, que la gent és substituïda per altra gent que té una qualificació i un capital econòmic, no?, més alt, no? I això què vol dir? Que més enllà d'aquest perímetre és a les zones metropolitanes de Barcelona on trobem, no?, la gent amb rendes més baixes, la gent amb menys capital cultural, etc. No? És a dir, que al final no només es tracta d'una forma de govern, de l'acció col·lectiva, l'entorn fabril o l'entorn urbà, sinó també una distribució asimètrica de la població i una distribució asimètrica dels territoris que haurem de dedicar la seva força de treball particular a unes activitats o a altres activitats. No? Cada territori s'especialitzarà en una experiència de vida diferent. No? Vale. Això, i ja per acabar aquest bloc, ho veiem molt bé en el que es deia abans, no?, a l'economia col·laborativa. No? D'alguna manera, el que us mostraré és una mica un resum de tot això que he anat comentant i com, diguéssim, com es governa, no?, aquesta, no només aquesta acció col·lectiva latent, sinó aquesta capacitat, en aquest cas de manera molt concreta, perquè parlaré d'Airbnb, no?, del capital immobiliari d'absorbir tot aquest tipus d'avantatges que es donen sobre el territori. Ja haureu vist algunes d'aquestes dades. Això és un informe que, de fet, és un encàrrec de l'Ajuntament que van fer, no?, el Jordi Duatis, la Maria Rodríguez i l'Helena Cruz. Jo tinc l'honor d'estar al grup de recerca de l'Helena Cruz, que és una geògrafa, i jo crec que dels 4 anys que estic a la uni és amb la persona amb què més he après, amb diferència, i tot aquest tipus de qüestions més de materials del territori, no materials del treball, me les ha ensenyat ella, bàsicament. Bé, l'estudi el que havia dit és com es reprodueixen aquest tipus de processos de centralització i d'acumulació d'unes formes de vida als centres de la ciutat, no? Com bé sabeu, no? Això és la distribució per a barris de l'oferta d'Airbnb, és a dir, com hi ha una acumulació, una densificació d'aquest tipus d'oferta de béns per fins turístics als centres històrics de Barcelona, no? I com això té uns efectes, diguéssim, uns impactes territorials, urbans, concrets, no només sobre l'activitat, sinó sobre el preu del lloguer, no? Això, aquí estem en aquestes zones, no només perquè es genera més un dominó, no? Ho estem vivint, no?, com s'ha incrementat el preu de lloguer sobre la ciutat. No? M'agradaria que, encara que sigui com molt tècnic i molt concret respecte a l'activitat de l'Airbnb, que penséssim en el que dèiem del mercat d'intercanvi dels cromos de Sant Antoni, amb les formes de govern de l'acció col·lectiva de la fàbrica de la ciutat, etc., amb aquest gràfic. No? Això té una... Hi ha una forma de traduir de manera molt particular les diferents vies d'activitat econòmica en una ciutat. No? O sigui, el que estem veient aquí, bàsicament, és que l'oferta d'habitatges d'ús turístic, una vegada, no?, s'ha fet aquesta correcció de solapament, és de, no?, 15.800, i els que tenen llicència són X, 8.000 i pico. No? O sigui, tenim 6.000 i pico habitatges d'ús turístic sense llicència a la ciutat. Vale? I això és interessant perquè d'un costat tenim que hi ha un origen d'activitat, de reciprocitat a l'hora de compartir habitacions, llits, etc. L'origen d'Airbnb és aquest, però l'origen, diguéssim, històric d'Airbnb és aquest, és a dir, detectar aquesta forma de compartir pisos perquè els hotels quedaven completament plens, no aquí a Barcelona, no va ser una ciutat, no pregunteu quin és l'origen territorial exacte, però... I no, la pròpia gent, amb el seu teixit de reciprocitat, no, es servia no a partir d'una plataforma, no a partir de diners, sinó a partir de mercaderia a mercaderia. No? Jo et dono la casa, et dono temps, i tu em dones la casa futura, em dones temps. No? Era un mercat d'intercanvi, mercaderia a mercaderia. Entra Airbnb i converteix aquest mercat d'intercanvi, mercaderia a mercaderia, en un mercat de mercaderia diners, mercaderia. I per ells és diners, mercaderia diners. És a dir, tu ets un propietari i estàs en una economia rendista i extreus renda del teu bé immobiliari i ells són l'actiu financer i que es reprodueixen en una de diverses ciutats i són l'actiu, o sigui, són el subjecte capitalista. No? O sigui, tenim reciprocitat i tenim, diguéssim, l'intercanvi capitalista en un model que ha anat avançant cap allà. No? I d'altra banda, tenim, si voleu, també tenim l'altra activitat econòmica, que és la de redistribució. No. Les llicències, si tot funcionés bé, les llicències no són una altra cosa, una manera no, d'acumular impostos per després generar mecanismes de redistribució serveis públics. No. Aquesta és l'utopia de l'estat de benestar. No. És a dir, que hi ha un mecanisme públic de redistribució que el que fa és recol·locar aquestes plusvàlues urbanes que s'han generat per actius privats en un fons públic per redistribuir-ho socialment, no? En teoria, no? No és ben bé el que ha fet l'Estat, però anem a pensar que sí, no? Perquè, de fet, moltes d'aquestes plusvàlues o d'aquestes tasses, d'aquests impostos, com sabem, s'han reinvertit en el mercat turístic, no? Que aquesta és la perversió. Però, si voleu, no? Tindríem l'activitat econòmica de reciprocitat, que és l'origen d'Airbnb, l'activitat d'intercanvi capitalista, que és el fet històric actual de com opera la ciutat, i l'activitat econòmica de redistribució, que és la que havia de fer l'Estat, però no l'acaba de fer, o fins i tot el propi pla d'Airbnb se lo salta, no? Perquè hi ha gent que no té llicència i no paga impostos. No? Bueno, doncs ens serveix, jo crec que no només de metàfora, sinó com a via, diguéssim, concreta, per veure fins a quin punt aquests mecanismes es troben hibridats. Quin és el problema? Que el sistema d'intercanvi dominant és capitalista. No? És l'intercanvi capitalista. Podríem fer, no? I aquesta és l'eterna pregunta quan parlem d'escales metropolitanes, podríem fer que aquest origen, aquesta acció col·lectiva originària d'intercanvi pogués ser la dominant, la que sostingués aquest tipus d'activitat? Clar, però això necessita institucions cooperativistes molt robustes, no? Molt robustes i confederades sobre el territori i diverses socialment, etc, etc, no? Que jo crec que aquest és un dels principals reptes, no? Principals reptes. Vale, ja per anar tancant aquest bloc, que no m'heu avisat, porto 40 minuts. Aquesta pregunta que us feia inicialment, no? I ho xerrem ara i ho acabem de... Ho acabem de parlar. Clar, la idea aquesta de si vivim en una societat cooperativa, jo se m'acudia tancar-ho d'aquesta manera, no?
39.
39, doncs mira, són 4 punts. La primera és que, no? Bueno, jo crec que és interessant pensar el cooperativisme, no? Com una ordenació sota un marc institucional democràtic, la democràcia política, la democràcia econòmica, la capacitat latent que tenim per col·laborar. Sí. Crec que és interessant pensar-ho com una institució territorial, dinàmica, però que té uns principis, no? Democràcia política i econòmica, i que no parteix de gent especial o de gent tal. Evidentment, tu tens un objectiu, un compromís polític i una sèrie de valors que comparteix amb altra gent. Però hi ha una latència social d'aquesta capacitat, d'aquesta necessitat de reciprocitat. No? Podria ser el mercat de cromos d'intercanvi de Sant Antoni una futura cooperativa de consum o un futur espai de producció cultural col·lectivitzat? Jo crec que sí. No? Crec que sí. És a dir, que hi ha com la possibilitat de generar espais més transversals on aquest tipus d'acció de reciprocitat, d'acció col·lectiva, potser no es donen espais militants o en espais purs. No? Següent, el cooperativisme ha de produir instruccions de la ciutadana per extreure del mercat només la nostra força de treball, els circuits de producció, reproducció, consum i distribució, no? Que estarien una mica els exemples que heu vist fins ara, no? Sinó que té un repte que és una mica loco, no? Que és produir instruccions de base ciutadana per col·lectivitzar la nostra capacitat, aquesta capacitat que tenim, a l'entorn urbà. Pensem en el mercat, una vegada més, un poc fetitx, eh? Però el mercat de Sant Antoni, el mercat de Cromos de Sant Antoni, el mercat de Cromos de Sant Antoni. Aquesta sociabilitat, quan es reformi el mercat i s'obri, si posem tota una sèrie de mercats d'intercanvi a l'entorn del mercat de Sant Antoni, això genera una sociabilitat alta, tindrà un efecte sobre el valor del sòl? Aquesta sociabilitat tindrà un efecte sobre el valor del sòl? Seran els mercats d'intercanvi i d'acció comunitària que es puguin estar a l'entorn de Sant Antoni uns processos gentrificadors? No?
Sí.
Clar, en principi diem sí, no? Clar, i això és un problema, que se lo diguin, se diguin els veïns, que fem Sant Antoni i que li diguin a la PIN i a la Janet Sanz, no? O a l'Albert Arias, que no tenim ni idea de com resoldre això, no? D'altra vegada que escoltava a una sessió de la jornada del Pla de Barris, que com que veieu, bueno, és igual, el Pla de Barris és una una intervenció pública sobre els barris més vulnerables o alguns dels barris més vulnerables de Barcelona, i l'Oriol Melo, no sé si el coneixereu, però deia que s'han de governar els efectes del govern, no? Hem de governar els efectes d'intervenir públicament. Hem de governar els efectes que té que construïm una infraestructura, que produïm espais de sociabilitat, no? Oriol Melo, que en el seu moment va fer la llei de barris també, i que, clar, què vol dir governar els efectes? Els efectes, impactes que pot tenir, per exemple, generar sociabilitat a l'entorn del mercat de Sant Antoni, és a dir, no generar tot d'activitat econòmica d'intercanvi capitalista o produir les condicions materials i infraestructurals perquè generin empreses capitalistes o generi plusvàlues sobre el territori que holdings financers globals i locals aniran extraient, sinó generar les condicions perquè generin mercats d'intercanvi cooperativistes o d'acció col·lectiva o de mercaderia-mercaderia i no de diners-mercaderia-diners. No? Però com governes que això tingui impacte sobre un espai que no controles democràticament com és el TER? No? Aquest és el tema. No? Poses un impost com, no, en el seu moment sí, com es comentava, no, de posar un impost sobre la terra del 100%, que és gairebé col·lectivitzar la terra, no? O fas una forma de titularitat comunitària de la terra? Bueno, no ho sé.
Rubén, però llavors, això vol dir que si governéssim democràticament el terra no ens hauríem de preocupar pel...
Bueno, això, acabo i...
Sí.
Vale? L'último aforismo. Per últim, el cooperativisme es produeix en societats capitalistes que busquen assolir el plusvalor de la cooperació social, això ho hem dit, i el parasitisme de l'economia col·laborativa ens assenyala que tenim un problema institucional. Això és redundant amb el que ja venia dient. Vale? I el tema, no? És possible, i perdoneu el to socialdemòcrata, és possible a les institucions públiques fer això, no? Fer aquest govern dels espais que generen plusvalor sobre el territori, siguin de producció cultural, siguin de producció agroecològica, siguin de tal, no? És possible, les institucions públiques. Quin paper han de prendre? I ja posats, quin paper s'hauria d'exercir des de les anomenades polítiques culturals. I no per una qüestió sectorial, sinó perquè en gran part en ciutats com Barcelona són els plans, les estratègies culturals, són les polítiques culturals, són la injecció, són les infraestructures culturals el que han generat aquest tipus de desigualtats. No? Vale, doncs, aquesta era una mica la idea del primer bloc, vale? Potser una mica abstracta, però bueno, com estava al mercat de Cromos de Sant Antoni, pues ens ha ajudat una mica a situar-ho. Però jo no tinc clar res d'aquesta... O sigui, si jo arribo fins aquí és perquè no sé molt bé com situar aquest tipus de qüestions. I ja caig durant una estona.
Què?
O sigui que una mica és regulem o creem unes dinàmiques que enforteixin, no? Uns mecanismes de col·lectivització democràtic i tal, però ha de passar per un vistiplau de lleis i de això sí, això no? És una pregunta, jo tampoc tinc la resposta, però és una pregunta... molt important, però és, molt, és com, hòstia, és com... Jo què sé, jo crec que, per exemple, actualment, jo quan vaig pensar que votar un canvi polític a nivell municipal podia permetre experimentar el... al muntar mecanismes forts des de la institució, a veure què passava, a veure què, no? O sigui, què passava si la base es, com aquí diu, s'afluixava d'una manera a nivell fortalesa, perquè estava treballant per crear una institució pública. Encara no tinc clar si anem bé, però és la, per mi és la pregunta del millón de...
No? Jo tinc una associada a això que té a veure amb el punt socialdemòcrata que deia el Rubén. Escapen les institucions públiques a aquestes dinàmiques que estem explicant? És a dir, el nivell d'estudis de la gent que està a les institucions públiques, quin és? El nivell de renda de la gent que està a les institucions públiques, quin és? I fins a quin punt les institucions públiques, així com a tal, com a, són una salvaguarda d'aquests efectes d'absorció del valor cooperatiu de la ciutat. Tu sembla que en aquest relat estàs presentant com a dir, vale, guai, cooperem, generem una economia col·laborativa i tal, però tinguem en compte tots aquests efectes i hi ha una eina, que són les institucions públiques.
Vale, si has semblat de fer aquest relat, no era la intenció.
És també la capacitat de confiar.
Ah, sí,
també,
sí.
No, però a mi també
no
per aquí.
Sí, però jo... Digues, he parlat massa.
No, la pregunta és, institucions públiques, estàs parlant de qui governa?
De qui
forma un consistori, en aquest cas perquè parlem de la ciutat, de tot l'entramat institucional, o sigui, equips funcionarials enormes que potser també estan, són els primers en col·laborar en fer la ciutat més invivible encara, no ho sé, el que jo tinc clar, bueno, com a... ara faré una cosa superxunga, però jo soc de Sants i jo anava al Coromines, que és un institut que està tocant a Plaça Espanya, i els meus avis viuen a Badal i anava un parell de dies a la setmana a dinar a casa dels meus avis. I Can Batlló en aquell moment era un recinte abandonat i la meva mare sempre em deia, anàvem dos, perquè els dos vivíem a prop, no creuis per Can Batlló, perquè era perillós. Bueno, perquè era un recinte enorme, érem dos xavales de 14 anys o 15 anys i... Clar, Can Batlló gentrifica, no? I llavors el problema no és Can Batlló, és a dir, espais de governança comunitaris, recuperació del patrimoni... És evident que jo ho vull, però si no toques el que tu has plantejat de la propietat del sòl, ens fem mal a nosaltres mateixos?
Can Batlló gentrifica, vols dir, l'ús comunitari actual de Can Batlló, la dignificació d'aquest espai gentrifica.
Jo ara no visc a Sants, sí. Estic buscant un lloguer a Sants i està a uns nivells de tota la ciutat, però està a uns nivells impossibles i realment... La carretera de la Bordeta no era un lloc maco ni agradable, però el fet que Can Batlló estigui allà, sigui un espai obert, hi hagi serveis, s'hagi generat una comunitat al voltant, doncs allò és que...
Sí,
soc xunga, No, jo el que crec és que... Jo crec que nosaltres...
S'ha posat guai per Can Batlló.
Els ocupa gentrifica.
Igual que les galeries d'art, els centres socials...
Clar, doncs, també en general, com més xula sigui la ciutat...
Sí, però jo no tinc tan clar, no? Si pensem en la Rimaia, per exemple. És a dir, hi ha una cosa que és evident que un espai És evident que un espai on el territori és un actiu financer i genera especulació i genera valor futur quan més agradable i més sociable sigui, etc. O sigui, és evident que un espai així, un entorn urbà així, en teoria, quan més producció de diferència tingui aquest espai, més particular serà l'experiència i més capacitat d'atracció tindrà, no? Això seria la teoria, no? Quan més capacitat de producció de diferència, quan més singular sigui l'experiència de barri, quan més singular sigui l'experiència de ciutat, en teoria, doncs, més capacitat tindrà d'absorbir demanda dintre del mercat competitiu de possibles llocs on vols viure o on vols visitar, no? Hi ha un text que de fet em feia gràcia portar-ho perquè la primera institució que el va editar va ser el MACBA, no? Que és l'art de la renda d'Art David Harvey, això ho va editar el MACBA, el Museu de Capital Financiero, Propiedad Inmobiliaria y Cultura, no? Que és, jo crec que és interessant que el MACBA, el 2005 era, que el MACBA com a infraestructura que estava dintre de la lògica de requalificació i de higienització de Raval edités alhora aquest tipus de materials, perquè crec que molta gent va començar a llegir aquest tipus de geografia crítica a partir d'aquest tipus de materials. Però bueno, i el que deia aquí el Harvey és, si tu tens la capacitat de produir una diferència no absorbible pel mercat, tens un conflicte, no? Una diferència no absorbible pel mercat. Ell posa l'exemple, una mica lo bruto, però crec que és molt il·lustratiu, de que evidentment ETA, en el seu moment, era una diferència urbana molt bèstia, no? I és producció de diferència i conflicte, però ningú anirà a visitar per una qüestió experiencial el terrorisme d'ETA, no? Això ho diu el Harvey, eh? No ho diu l'Inda, ho diu el Harvey. Però la idea de que tu produeixis un espai de diferència tan fort dintre les dinàmiques urbanes com per entrar en conflicte en el mercat, i no crec que el Fabi estigui insinuant que s'han de treure les armes, està posant un exemple de tensió amb el que semblaria una lògica de no sortida de les formes de valorització capitalista del terra, no? El que diu, no, si tu entres en conflicte, clar, un conflicte més gran que amb la titularitat privada del terra, no? Que és, jo crec que el que té sentit social l'ocupació, no? Tu el que estàs dient... Clar, però jo, sí, ho dic perquè no és tant com... Si més no, aquesta és la meva postura pràctica. No és tant com que això paralitzi qualsevol acció, aquesta dirà, no, com tot gentrifica, qualsevol acció cooperativista gentrifica, tal, doncs no fotrem res, o... No, ens podria portar això. Ja no diries que tot... No. Ens podria portar... Tu sí, ho dius. Ens podria portar això, però es tracta de... Bueno, de o sigui, de com... no només autogovernar aquests espais de producció, de distribució, d'accés a infraestructures i tal, sinó també entrar en conflicte amb el que és un espai que moltes vegades escapa al nostre control per l'escala que té, pels actors que intervenen, però que d'alguna manera entra en aquesta guerra de si estem parlant de mercaderia-mercaderia o estem parlant de diners-mercaderia-diners. Si estem parlant d'un mercat d'intercanvi, de gestió democràtica col·lectiva, de productors i productores que accedeixen als recursos que han produït i, no, i distribueixen aquesta riquesa a partir d'una governança comunitària, o estem parlant de, doncs, bueno, de paràsits, no? Que es treuen valor d'aquí, no? I el tema és com entrar en conflicte amb això. Jo crec, joder, o sigui, jo crec que en Batlló ha entrat en aquest conflicte molt a lo bèstia moltes vegades, eh? Molt a lo bèstia. I amb estratègia... Sí, per exemple, jo sempre poso aquest exemple, però és que a mi em va marcar com una manera d'entendre espais, diguéssim, de gestió comunitària molt local com Can Batlló. Què va passar quan el Trias va sortir a TV3 amb tot, diguéssim, no? La guerrilla urbana que deia i que s'havia generat per allò de Can Dies? Va fer una trampa típica a la dreta conservadora no, catalana, que era amb Can Batlló parlarem perquè són civilitzats, són gent civilitzada, són gent que parla, són gent dialogant, amb Can Dies no parlarem. No? Per què? Perquè són vikingos, són bàrbaros, no? Que és la típica... Exacte, sí, bueno, civilitzats i los bàrbaros, no? Com no? El Matthew Arnold, no? De teoria burguesa de la cultura, deia cultura i anarquia, no? Les masses obreres que viven confinades... Bueno, Matthew Arnold no parlava en castellà, però les masses obreres que viven confinades en los recintos industriales no pueden votar, porque no tienen saber, no tienen conocimiento, son anarquía, son bàrbaros, no? Ojalá algún día conozca la cultura, que és lo mejor que s'ha dicho y escrito. Valdries fer el mateix. No? Can Batlló civilitzats, canvies que va fer Can Batlló. El moment en què t'hi va dir això, nosaltres som canvies. No? Aquí hi ha un atac, no? una estratègia d'atac metropolità que va més enllà del teu territori i que genera un tipus de... No sé, de... Si més no, de, no, no simplement assumir la contradicció, sinó, no, sinó dir, no, nosaltres partim d'un espai de desobediència social, sí. Però, vamos...
Vale, okay. No sé si m'arraba tot Can Batlló, però parlem de les superilles. Amb la superilla de la Poblenou, Salia Parda, no?
Algú vol defensar la superilla?
No, Salia Parda, però resulta que Gràcia és una superilla des de fa molt
d'anys. Sí, 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 sí.
I què ha passat amb Gràcia? Pues que està gentrificat amb milers de coses, eh? Però també per això. I recordo un dia el Xavi Urbano fent uns comentaris a Facebook, no sé si tu vas entrar o no vas entrar, en què deia, doncs sí, per poder viure en aquesta ciutat ha de ser una mica més lletja que ho sigui. Jo vaig llegir i em va fer molt de mal, perquè,
un problema,
perquè jo sóc molt de l'estèndard, però vaig entendre el que voldria dir.
Sí, sí, sí. Mm.
L'altre dia escoltava un que deia que s'hauria d'implantar massivament les superilles totes alhora a totes les zones de la ciutat, una miqueta per evitar... El...
Perquè no hi hagués aquest tipus de singularitat, sí. I de particularitat.
Bueno, és que al final sembla com que sigui Can Batlló, sigui les superilles, sigui la galeria Cuqui, tothom estem com intentant decorar o fer més habitable un espai que pertany a una gran casa que no és nostra, llavors, clar, per moltes... Saps? Com arreglar l'habitació de casa teva quan la casa sencera no és teva, llavors l'impacte que tinguis tu en un espai molt petit, sigui una fàbrica immensa com Can Batlló o sigui una superilla, va molt més enllà del que tu fas, llavors no saps ben bé per qui estàs treballant al final.
Sí, jo el que, no, el que mai tinc clar, i per inèrcia podria acabar amb això i ja, no tinc clar si al final, si el que s'alimenta de manera més clara tot això, insisteixo, és els drets d'exclusivitat que hi ha sobre una parcel·la del territori concret, no? És a dir, sobre el dret a privada. És a dir, hi ha uns drets exclusius, no només de vendre, de fer ús, un usufructe i tal, sinó de no fer servir, no?, un bé immobiliari o una infraestructura sota propietat privada, i això és el que produeix un espai d'especulació. I si es produeix un espai d'especulació vol dir que tu pots generar espais, diguéssim, amb millors equipaments, millors condicions i tal, i introduir-ho en el mercat quan té un valor molt més alt i aleshores generes plusvalor urbana, no? I tal, tal, tal. És a dir, no, vull dir, això que tu dius que no és casa teva, no? Si, si el podem resoldre amb una qüestió, diguéssim, de qui té dret a ús i usufructe del terra o amb quins mecanismes es redistribueix aquest producte social absorbit en béns urbans que són immobils, o sigui, que són tirats. No? I si aquesta redistribució del producte social pot ser... Podríem fer les dues hipòtesis, que no crec que hi hagi dues, ni molt menys, però per situar-ho. Que una seria... anem treballant amb un teixit cooperatiu que va guanyant espai d'autogovern, si voleu una mica la hipòtesi no només d'Ivan Miró, sinó del cooperativisme des del barri, des del local, i Generalitat Cooperació, Confederació, tal, no sé què, o l'altra hipòtesi, si voleu, no?, que seria sense mecanismes de metropolitans d'escala més gran, sense institucions públiques, les quals delegar el poder d'acció sobre actors privats, de tassació, de subordinació a l'ordre, a la llei general, diguéssim, del dret de l'habitatge, etc., sense construir socialment aquest tipus d'institucions, no podem generar equipament, pues, un poc la solució d'estar en el medi, no? No ho sé. Però que hi ha com, sempre, no?, com aquesta doble... El que trobaràs sempre és que en una ciutat com Barcelona, jo no sé si amb d'altres, de nou, però crec que hi ha d'altres que no, que seria un altre tipus de problema, de combat o de govern de l'acció col·lectiva, de la capacitat cooperativa de generar espais de democràcia directa o democràcia, d'autogovern democràtic col·lectiu de comunitats. A Barcelona el que passa és que estàs tot el rato operant amb aquest tipus de contradiccions. Estàs operant tot el rato amb aquest tipus de contradiccions. I més, si és producció cultural tal. Després, en el segon bloc, volia posar un parell d'exemples que no són d'aquí. La Candela de Terrassa i Traficantes de Senyors de Madrid, que han tingut també aquest tipus de discussions. No? I Traficantes ha mogut físicament la seva tenda en un espai amb major avantatge competitiva. No? I és un debat polític que han tingut i que ha estat doncs força complicat. Vull dir que hi ha tot un tema aquí.
Vosaltres què dieu?
Ojiplàticos,
no? Ojiplàticos.
Sí. No sé si és útil, això.
No sé, bé, no.
O potser s'escapa una mica de l'hora.
No. A mi em genera dubte, no? Si la gentrificació... O sigui, per mi és molt diferent el que gentrifica un campatlló o el que gentrifica una sabateria pija. Ràpids, vull dir que és molt diferent. Bueno, una, tres, cinc sabateries pijas. Vull dir, que se m'escapa, el concepte de gentrificació, fins a quina és la definició de gentrificació, però és simplement quan fa que la gent, no sé com pugin preus i que la gent marxi o no, o què?
Sí, tècnicament és la substitució social, és a dir, que gent amb rendes més altes que pot pagar el nou preu que té el territori que és més alt que abans i substitueix socialment a qui vivia allà. O sigui, la gentrificació, en principi, tècnicament, és aquest procés de substitució social de qui vivia originàriament a aquell barri per les seves condicions de renda.
Vale, o sigui, aquesta jo tenia claríssima la definició, però, o sigui, hi hauria d'haver com uns apartats raros de dir... Ostres, què, llavors no fem cap...
Clar.
Res.
No,
que
no
gentrifica. Ella diu que gentrifica. Si gentrificàs això, sí,
bueno,
pot ser que
s'està allò per que gentrifiqui.
Que sigui més fàcil. Abans era més difícil vendre el que està davant, perquè potser sorties i hi havia no sé què, i ara no va ser. Vull dir...
El tema és que jo també veig un problema polític en centrar-se en els gentrificadors. Hi ha un problema polític molt greu, no? L'altra vegada fèiem una sessió sobre turisme i aquest mapa que us posava de la composició social del districte, dels barris de Barcelona, més títol universitari, més títol universitari, bla, bla, i a la sessió hi ha una insistència molt forta tot el rato en parlar dels gentrificadors. No? I Antoni López Gay i Agustín Coppola, que ha fet molt treball sobre els impactes d'Airbnb, sobre la turistització de la ciutat, i parla molt de gentrificació, clar, deien... El que passa és que tenim una nova onada de gentrificació, però ja havíem tingut una de gentrificació als 80. Passa que la gentrificació, els gentrificadors, els gentrificats, la gent que havia de marxar, del centre de la ciutat, eren més de, diguéssim, d'extracte social obrer, sense tanta capital relacional, organitzatiu, cultural, si més en un moment, diguéssim, de força sindical baixa, però ara som un segment social amb més capital cultural que tenim capacitat de posar això als medis i socialitzar aquest problema i tothom parla de gentrificació. I era com els segons gentrificadors que haurien de... A mi em semblava que era com haurien de sentir-se culpables d'haver gentrificat abans i és com el problema no és la gentrificador, el problema és la propietat del sol.
Clar, és que aquí, a nivell de números, o sigui, estaria a saber... A nivell de parc públic, el sol públic és...
Mínim.
O sigui, és quasi inconstitucional, saps com aquest? Vull dir, no, vull dir que en un moment donat el rovell de l'ou és quina capacitat té a dia d'avui la institució pública per oferir habitatge d'emergència, habitatge social, l'HPO i tal, perquè clar, que tu, quan tu els vas a demanar espai públic et diuen no, és que jo només tinc un trosset aquí i ja està, i la conversa s'acaba aquí.
És el debat que va ser, o sigui, finalment, crec que és un debat polític important que s'ha de tenir. El debat que va treure la CUP respecte a la cessió de sol públic per fer polítiques d'habitatge.
Sí.
Crec que és un debat important.
Sí, interessant. Però, evidentment, hi ha el debat, però la necessitat de matèria prima...
Sí.
Suposo que la necessitat de matèria prima... que és resultats d'on ens portarà aquest debat, no? On ens portarà aquest debat de si lluitar per una rehabilitació d'edificis, ara potser propietat de bancs, o de, no? I quines maneres pot l'institució reapropiar-se d'edificis i que es poden rehabilitar, o si currar-se el sòl públic és més complicat. però jo crec que hi ha gentrificadors, però és que clar, gentrificadors són gent, és l'anglès de turno que et deixa un paperet a casa que et diu te compro el piso o l'edificio, que li és igual comprar el piso o l'edificio, si és real, sí, si el paperet posa,
sempre que ve,
te compro el piso o l'edificio. No, és igual poner 100 o 2. I... No, ja, vull dir que realment, o sigui, que també tenim un problema, potser de implicació política i d'un debat potser lent, podem dir així, però també hi ha un problema de que hi ha una propietat privada que fa el que li dona la gana. Jo, l'Ajuntament comentava de fer un exercici de recomanar preus...
sí, regular els preus.
Regular els preus, però el propietari se la passa pel forro, crec jo. O sigui, una altra cosa és una sanció. Ei, ei, si passes de no sé què i tal, jo. Però si simplement jo rebo com a propietari capitalista un document que digui molaria que no passis aquest tal, m'és igual, jo, per exemple, dic, potser no he entès aquesta... aquesta solució que donava l'Ajuntament. No, perquè al propietari li és igual rebre una carta que et recomani fer bé les coses i no... I... Vull que tot... Bueno, ara ens hem centrat molt en aquest tema de l'habitatge, no? I hi ha altres, hi ha molts mercats d'intercanvi, hi ha altres temes que potser no són... Però és que hi ha també d'intercanvi, hi ha molts mercats de pagès, no sé què, hi ha l'Endi, que és una xarxa de gent del barri, igual, de Gràcia, de Sants, que un, ell, que aquí té un taladro. Ah, doncs pues jo, Pepito, tinc un taladro i te'l porto demà. Vull dir que hi ha coses que existeixen. Sí. Evidentment, si ens centrem en un punt de l'espai públic, és molt heavy, evidentment, perquè el que provoca l'inestabilitat del viure és molt, molt potent, no? Però... No, que hi ha un domini privat que no sé quin marge hi ha d'intervenció respecte a la propietat privada d'aquest sol que
és el tema.
Jo insisteixo en que ens centrem molt només en habitatges cooperatives de l'Ajuntament, però també sobre l'equitat econòmica redistributiva, no? I dèiem, l'activitat econòmica, la relació social, tal, econòmica no vol dir capitalista automàticament. L'activitat econòmica pot ser de reciprocitat, no? D'interacció, i a més interacció vol dir que pot haver una moneda social, no té per què ser l'euro, no? I de redistribució. I entenc, crec, i més ara, en aquest moment de crisi, d'espais de desmobilització del territori, espais d'acció col·lectiva, que contínuament trobarem aquest tipus d'hibridacions, no? Mecanismes redistributius que no han funcionat i que han brindat espai a l'espai privat. Espais d'interacció a partir de monedes produïdes per la pròpia comunitat o espais de govern de la comunitat. Espais d'interacció també capitalistes que han de negociar amb això o tal. Espais de reciprocitat que fan sostenible espais d'intercanvi capitalista. O sigui, ho trobarem parlant i no trobarem espais purs i des de luego, si no és a la pràctica, no trobarem solucions, no? Però que, per què dic això? Perquè de la mateixa manera que podem pensar, que no ho sé, si Campmajor gentrifica, hòstia, situa molt bé el tema, però és una putada també, no? Però alhora, allà tens, no?, un espai, un laboratori social, espais d'intercanvi, de reciprocitat, etc. Evidentment, crec que no som, si no tenim una economia racional i dir, hem de fer un balanç, no? Què hi ha de bo i què hi ha de mal, no es tracta d'això, què hi ha de bo i què hi ha de mal en Campmajor. Però probablement en experiments d'aquest tipus, experiments urbans amb territoris urbans capitalistes, si experiments de gestió comunitària i d'acció col·lectiva coordinada d'aquest tipus, produiran aquest tipus de contradicció. Però
tu deies abans que no recordo el nom de la persona que havia desenvolupat un pla de barris,
Lionel,
havia dit hem de ser capaços de...
Sí,
de l'impacte d'allò que fem. I nosaltres també. Jo soc fan de Campmajor, o sigui, passi per davant.
Sí, sí, sí.
Però al final l'impacte sobre els veïns i l'increment de lloguer és el mateix que el bat amb estètica nòrdica de Gràcia o el de no sé si està al mateix nivell. Però si al final el...
No, si l'efecte és el mateix.
Doncs hem de ser conscients d'això, sí. I no viure en...
T'estem prenent una part Jo tenia, jo tenia una cosa que no veia, que era... O sigui, que no veig clara, eh? No, no, que no veig. O sigui, un punt de la discussió que teníem era, era dir... independentment del que fem, depèn de com sigui la propietat del sòl, l'activitat col·laborativa que tinguem, si la propietat del sòl és així, doncs, doncs marcarà qui s'emporta les plusvàlues de tot això. Uh-huh. O sigui, podem fer alguna cosa, no? Des de l'activitat, des de l'activitat cultural, cooperativa, per exemple, podem fer alguna cosa. Podem fer alguna cosa per preveure aquests efectes o no, o simplement depèn d'una altra dinàmica que... Tu com ho veus?
Sí, però és una mica el problema del no sé, vull dir que no ho sé. Sí, jo el que crec és, si per un costat, per posar èmfasi en algunes qüestions, jo crec que és un problema de, o sigui, de situar que els espais d'autogovern, no, de democràcia comunitària, política i econòmica, evidentment estan integrats entre els espais capitalistes i que aquest tipus d'interacció pot produir plusvàlues, etc. Però més enllà de formular-ho com a conflicte, no? Més enllà de formular-ho com a conflicte, vol dir entrar en conflicte amb la propietat, entrar en conflicte amb aquests espais de falta d'accés per certs grups socials o d'expulsió de grups socials i organitzar-ho, i la teva energia, el teu cos social, la capacitat organitzativa estigui al servei d'aquest conflicte, crec que, o sigui, no, que no és poco, no?
No
és poco, però que més enllà d'això, posar-se els reptes, que jo crec que són tramposos de vegades, de com fem la redistribució a escala metropolitana de les desigualtats, de simetria, etc. És que no, o sigui, així, no? O sigui, si pensem des de l'autogovern i com a espais d'organització del conflicte allà on aquest tipus d'aparatus en el que hem entrat i volem interactuar, perquè no volem un equalea, no sé quin espai... sense relacions de poder que també està subordinat als centres urbans, sinó que volem entrar dintre d'aquest espai perquè és el nostre i perquè políticament ens interessa, perquè sigui, no? Jo crec que sí que hi ha d'haver-hi com una formulació d'això com a conflicte, no? Que de vegades, jo el que sí que entenc de vegades és que fins i tot, i ara ho comentaré, no? Perquè ja hem fet una mica d'estudis sobre això, fins i tot la homogeneïtat de perfils socioculturals, socioeconòmics que hi ha als espais cooperatius, de vegades és un tema tabú, no? Que no es pot parlar d'això. No es pot polititzar, no es pot posar en conflicte, no? I jo crec que és important aquest tipus de reproduccions d'espais de poder i de reproduccions d'espais de, no? De tonització del valor urbà es puguin estar dintre del debat polític. No? Important saber quins són els teus límits per poder construir políticament una institució més, més potent. No?
I dintre dels debats interns.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí.
No has parlat dels comuns urbans, de cap moment?
No, no ho faré. No ho faré estrictament, no parlaré de comuns urbans. Bueno, si voleu continuar... Vale. Crec que em saltaré coses perquè algunes ja les hem parlat d'alguna manera o ho faré més ràpid. Però ara, si volia endinsar-me una mica més i per anar a pràctiques concretes, us avançava una mica la de l'editora, distribuïdora de llibres Traficantes de Senyors a Madrid o la Tenen un Calde de Terrassa, però podríem també parlar de, bueno, no sé, local, però de germanetes, no? D'espais germanetes, o del Campo Cebada, la Latina, de Madrid, no? Que són espais d'empreses polítiques d'acció cooperativa, com poden ser Traficantes de Sueños, o espais de gestió comunitària urbana, com poden ser Campo Cebada, Germanetes, etc. No? Però, a més, abans d'arribar aquí, inicialment us volia ensenyar com dos recerques, en el fons, o una recerca, que expressa, d'una manera potser més concreta, algunes coses de les que dèiem ara mateix, i és... Sí, com se situa territorialment, com se situen territorialment les pràctiques cooperatives a Barcelona. No? Quins són, diguéssim, els espais a nivell de territori, no? De barri, de districte, on hi ha més activitat cooperativa. Permeteu-me que ho digui així, tot i que és una mica ràpid. Vale? I què ens diu això? Què ens diu això? No em miris així, mireu. Vale. D'entrada crec que és important situar aquesta idea, que és una vegada més, per, no, no per reduir, jo crec que cada vegada que miro estic més convençut, una forma, un intent de governar la capacitat col·lectiva que tenim socialment, més particularment en temps de crisi, on les formes de reciprocitat es multipliquen territorial i socialment. No? Les formes de reciprocitat, d'ajuda mútua, tal. Jo fa un temps que he anat mirant aquest discurs de la innovació social. Vale? Primer situo les pràctiques que es diuen que són d'innovació social, perquè us feu una idea, i després situo el discurs i com opera políticament des de les institucions públiques aquest discurs. Vale? Les pràctiques concretes que es fan servir per definir innovació social, innovació té un origen economicista, la seva secció contemporània, no? Una activitat innovadora, no? Normalment vol dir que té un impacte disruptiu dintre del mercat perquè genera nous productes, nous serveis, clàssicament era això, quan se li afegeix innovació, se li afegeix social a innovació, vol dir que és disruptiu però que té un valor social, no? Aquesta és com l'equació que s'ha fet s'ha. Jo he mirat informes, manuals, polítiques públiques, europees, estatals, regionals, locals, quan es parla d'innovació social, es construeix aquest discurs públicament de la innovació social, quan dic publicar em refereixo a un discurs que el que vol és preparar l'acció pública per solucionar el problema que s'ha detectat construint aquest tipus de relat, en aquest cas innovació social, i em trobo amb això, no? Que el mercat, en espais de finances i mercat social, la pràctica de la que es parla, quan es parla d'innovació social, és aquesta. La Fira d'Economia Social i Solidària, per exemple. Es parla de comunitats socials, d'economia social, d'espais de cooperativisme, etc. Quan es parla d'energia, em trobo amb això, amb Som Energia, per exemple. No? Jo em vaig quedar catacroque fa 2 anys quan l'Institut d'Innovació Social de SADE, i ho podeu mirar a la web, fa unes jornades anuals de quins són els casos d'innovació social més potents que hi ha al territori, no? I parlaven de Som Energia, no? Un tio que jo crec que és la primera vegada de la seva vida que havia escoltat sobre Som Energia, va fer una ponència sobre Som Energia i tal. Ja, bueno, és SADE, no? És lògic també, en un moment de crisi, vol renovar el seu relat, vol renovar el seu discurs. No poden continuar parlant de que és un mercat d'intercanvi capitalista i tal, hi ha d'haver-hi espais, diguéssim, de renovació del seu propi discurs. I el discurs d'innovació social és suficientment flexible per poder parlar d'una renovació del mercat amb valor social. Aleshores poden entrar aquest tipus d'exemples, no? Clar, t'expliquen Som Energia com un proveïdor de serveis, no expliquen la capacitat organitzativa, democràcia política i econòmica de Som Energia. Aquest és el punt, no? Hi ha una forma esbiaixada d'entendre des de certs espais aquest tipus de pràctiques. I el que normalment es posa en crisi o s'invisibilitza és l'autogovern i la democràcia col·lectiva que hi ha darrere. El que es visibilitza, es posa en valor, és un producte amb valor social. No?
Explicar el producte, clar. No explicar el sentit, ni el relat, ni el procés.
Ni la governança, ni la democràcia, ni la potència política que hi ha darrere, no? Més enllà d'evidentment tenir, proveir un servei, finalment. No? De per connectivitat, no? També es parla de, no? Xarxes telemàtiques amb el govern directe sobre la xarxa matriu com Gifinet, no? Gifinet també ha sabut jugar molt bé amb això, no? La Fundació Gifinet ha sabut molt bé jugar amb com certs actors s'interessaven pel seu projecte per poder fer més robust el seu projecte, que en molts casos li falta una infraestructura física forta, no? Vull dir, sense cap tipus de crec, amb discussions, contradiccions, etc., però sense perdre l'objectiu, que al final és fer una xarxa oberta, lliure i neutra, gestionada col·lectiva. No? Amb l'alimentació, doncs igual, no? Es parla de grups d'agroecologia, no? Com una forma de... aquesta idea, no?, de... com és? Que és tan tal que sempre s'ha movit, no sé si al revés. Actuar localment pensant globalment, és així, o pensant global, no? Bueno, aquesta idea de lo local, no sé quantos, parlant de l'agroecologia, etc. Bé, igual, cultura i coneixement, l'exemple de sempre, Wikipedia, bla, bla, habitatge, també de, no, les cooperatives d'habitatge, no tant com una col·lectivització dels espais de convivència, una col·lectivització del que era, no, un bé privat com a bé d'ús, no, dret de propietat, dret d'ús, sinó com una forma alternativa de proveir i de respondre a un problema com és l'habitatge de la ciutat, no? Enteneu una mica quina és la forma de, dintre d'un discurs com és la innovació social, despolititzar, desconflictuar pràctiques que es donen dintre d'un moment, no? Intent de produir nova institucionalitat per servir com pot ser, no? Per respondre a la mesura del possible, però de manera conflictiva, a la propietat privada, al problema d'habitatge amb habitatge, amb les cooperatives d'habitatge, no? És a dir, que es tracta no només de generar un discurs conceptual, relatar, no sé què, no sé quantos, sinó de desconflictuar el que tenen aquest tipus de pràctiques. Bueno, espais d'intercanvi, que en molts casos també tenen infraestructures públiques, hi ha qüestions que, bueno, crec que no seria fàcil entrar-hi, però també ho he trobat, no?, com programes europeus de, diguéssim, d'intent de restablir els mecanismes d'assistència i d'accessibilitat universal a la salut, es posava com a exemple, per exemple, les clíniques socials de Grècia, no? que és una xarxa que, si tu la penses com a substitutiu de l'accés universal a la salut pública, hòstia, tens un problema d'un ordre bèstia, un ordre... O sigui, tu estàs, en el fons, estàs fent una cosa molt semblant a privatitzar aquest espai d'accés públic a la salut, no? O sigui, hi ha tot un debat aquí de què és la salut, com es construeix la salut. De fet, les pròpies clíniques socials de Grècia són 30 en total, una xarxa tot el territori, i algunes que parlen de com trencar el circuit de farmacologització i de connivencia público-privada a partir de les patents mèdiques. És a dir, que hi ha un debat respecte a com no ha funcionat la salut pública, però sense negar la necessitat que hi hagi accés a totes les capes socials, siguin migrants o no, perquè això ve d'una ordre, un decret que talla la necessitat de la sanitat pública a Grècia, a partir de que certs segments socials migrants, no se'ls consideri ciutadans, no puguin tenir accés a la salut. Però clar, si tu poses com a exemple, sense explicar fins a quin punt això entra en conflicte amb la incapacitat que ha demostrat l'Estat per donar accés, però sense negar la necessitat de les institucions públiques per garantir aquest accés, no? Aquesta, doncs, evidentment, estàs gairebé defensant una salut privada. Vale. I ja, bueno, més enllà de la discussió que pot haver-hi entorn a aquest tipus de pràctiques, a mi sempre m'agrada posar cares als discursos, i una de les persones que més ha conduït aquest discurs, un d'aquests New Richard Florides, que estan com convencent a polítiques públiques, a programes públics, de que la innovació social, és a dir, la resposta col·lectivitzada a problemes que estat i mercat hegemònics no estan responent, pot venir de pràctiques socials que són més eficients i més eficaces que les anteriors. No que plantegen un problema polític de com redistribuir la riquesa o de com autogovernar la propietat o de com... No. Més eficient i més eficaç que el mercat o l'Estat. Aquesta és una mica... És el management públic típic, no? El mateix públic management que deia que s'havia de racionalitzar l'acció pública i en el fons el que volien era retallar els drets, no? Però una mica més virtuós, més sofisticat, no? Aquest enfoc economicista, no? Si m'entrava més regirant documents, tal, no sé què, si no? El Barroso, que és l'expresident de la Comissió Europea, no? Formula d'aquesta manera, la crisi financera i econòmica fa que la creativitat i la innovació en general, whatever lo que quiera decir eso, i la innovació social en particular, sigui encara més important per fomentar el creixement sostenible, l'ocupació segura i impulsar la competitivitat, no? O sigui, aquesta idea de podem solucionar els problemes de la crisi i alhora generar ocupació, no? És com hi ha unes alternatives que poden generar una resposta a la crisi i alhora ens pot treure aquests problemes estructurals que s'han anat creant, no? De manera molt més espontània, com és l'atur, la sostenibilitat, etc. No? El Juncker també, no? Parlava d'aquest sistema de social market economy, no? Social market economy, no? I aquests principis d'economia social de mercat.
Perquè el Barroso se li escapa al final, no? Perquè acaba dient impulsar la competitivitat, no? Se li torna a escapar...
Sí, però ell també parla d'entrepreneurship, innovation, sí, en el cap on hi va una innovació econòmica, no? O sigui, en el fons aquest... O sigui, bueno, hi ha un exemple que també és claríssim, no? Que la Dick Society, David Cameron, al Regne Unit, que normalment sol ser el laboratori d'aquest tipus de polítiques, no? Com el Third Way o, en fi, o l'atac neoliberal. I el David Cameron parlava de que per sortir de la crisi havíem d'establir una big society, not a big government, no? Aquesta idea de la burocràcia socialista que té un govern ple de funcionaris que no han d'operar i que més, bueno, si tires més a la part de liberalisme econòmic, el que fa no és tant tassar, sinó robar els diners de la gent que podia autogovernar-se, bla, bla. I el David Cameron deia, no és que la societat no existeixi, com deia la Thatcher, sinó que és molt gran i ens traurà de la crisi, no? Amb la Big Society. I aleshores interpel·lava a grups agroecològics, a escoles col·lectives, espais de cohesió social, de rebuda d'immigrants a districtes i barris, com espais que havien de respondre al moment de crisi, la crisi sistèmica, diguéssim, no? O a la Unió Europea tenim, no, aquest, el Innovation Union, que podeu trobar tot aquest tipus de programes intentant incentivar aquest discurs d'innovació social a nivell regional o local, no? Vale. La idea, doncs, seria una mica aquesta, no? Que les comunitats i la cooperació social són la solució als impactes de la crisi. La idea que hi ha darrere del govern de l'acció col·lectiva o de l'espai de reciprocitat social que ha anat produint de manera emergent durant aquests darrers anys, no? Que té la seva pròpia trajectòria històrica, però que en aquests anys s'ha incrementat, doncs seria aquesta, no? Enfront de l'atur, les desigualtats, l'exclusió, etc., hi ha comunitats i pràctiques de cooperació que, a més, si s'estructuren i s'articulen de manera eficient, poden servir els propis actors que les lideren com un espai de laboral, econòmic. Ja genera la figura de l'emprenedor social, o incentivar l'emprenedoria social.
No? Però, perdona,
digues.
Això, bueno, jo com estic entenyent, perquè m'imagino que el discurs del Besade estarà com a públic i em emprenyaria, perquè
sí.
A mi em sona tot això com el que t'està afalagant per, just abans de fer-te la punyalada per l'esquena.
Sí, sí.
No? És com dir, bueno, mira el merda que he muntat, però aquesta gent que encara, per sort, s'està aguantant i resistint d'unes formes diferents a les que estàvem operant al mercat capitalista, doncs anem a veure si encara podem allà treure alguna cosa.
És un poc com allò que deia, no?
No, no mi, això, tot això, clar, és això, és tractar de treure el que sigui com a producte, el que pugui integrar, doncs, a la seva manera de fer-ho.
Sí, sí. Jo insisteixo, la idea que hi ha darrere aquest discurs, que a més és un tipus d'aparatus que es pot repetir en els cicles de crisi.
Però també per les peus que fa aquest discurs, no? O sigui, tu sí. Que parles, o sigui, per dir, no? Aquí...
Sí, bueno, aquest discurs també aterra localment, eh? Aquest discurs, vull dir, s'expressa localment, no diguem més o menys, però s'expressa localment. Avui hi ha un departament d'innovació social a l'Ajuntament de Barcelona.
Però a la pràctica pot ser, pots dir, perquè...
No, jo em refereixo que, o sigui, a partir d'una altra manera, si en un moment, si tu vols solucionar, no, imagina't que estàs a la ment del Juncker, no, del Barroso, i doncs hem de generar un discurs que després s'ha d'impregnar a nivell d'estats membres i de territori, però que de fet no és que ve des de dalt i va cap a baix, sinó que també es reprodueix localment, en el qual, imagina't, hem de solucionar tres conflictes que tenim. Un és un conflicte de legitimitat política. No? La Unió Europea, la Troika, han generat la crisi, la connivència público-privada és la que genera la crisi a partir de pràctiques com convertir el territori en un actiu financer, bla, 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 bla. Tenim un problema de legitimitat política. Tenim un problema que dintre d'aquesta perspectiva, diguéssim, més de pleno empleo, és l'atur, no? Índex cada vegada més grans de tot, no sé què. I tenim un problema de respondre a la crisi, no? Un problema d'assistència pública, de retallades de drets i d'espais d'assistència a l'abraç social de l'Estat, etc, etc, no? I, en fi, una confinació de la gent a un modus de vida cada vegada més precari i amb índex de pobresa i de desigualtats territorials cada vegada més grans, no? Tres problemes. La crisi social i sistèmica, la crisi de legitimitat i l'atur, la gent no té feina, doncs, home, no està mal pensat fer un discurs amb el qual tu poses en valor les pràctiques d'autoprotecció social o les pràctiques d'intent de col·laboració, d'ajuda mútua, com poden ser espais de, no, espais de pedagogia crítica, espais d'ecologia, d'agroecologia, espais d'assistència de migrants del tercer sector, etc. I dir tot això és el futur de l'economia, és la innovació, és l'espai de mercat en el qual, com em deia en el seu moment la Imma Rognoni, no, que va ser regidora de Nou Barris, em deia, hem tingut massa capitalisme. Doncs hem de reduir el capitalisme i fer un espai més social, valor social, no? Uau! A més, s'assembla molt a l'alarma que jo tinc quan em desperto. Tinc ahí un moment de crisi. O sigui que sí, és el que dius tu, no? És el que dius tu, és un discurs maquiavèlic, diguéssim, el que vols posar en valor i fer operar allò que és una alternativa, que és una reacció, i en molts casos, com pot ser, no? com pot ser Som Energia, o COP 57, o l'economia social i solidària, la fira social, etc. El que expressa és un conflicte institucional i de voler autogovernar els espais de reproducció, de redistribució de rendes, i el que es dibuixa aquí són gairebé com solucions tècniques a problemes que hem tingut però que podem solucionar amb aquestes noves alternatives que s'han produït.
Sí, simplement
està
defensat
perquè t'emprenyis. Sí, no, però està bé per aquí. La ciència ajuda a construir-ho.
I no només amb el Juncker.
O sigui, per dir-ho així, per què treia això de la innovació social i tal? Perquè jo crec que una vegada més, en aquest moment, no, de crisi, de propostes alternatives d'organització, de pràctiques cooperatives que volen produir la institucionalitat possible d'autogovern, etc., veiem que s'intenten produir mecanismes per una vegada més governar aquesta acció col·lectiva, no? I que probablement el que trobarem, i jo no sé, no, tant exemples és una mica tal, perquè bueno, després posaré alguns, però el que veig és que hi ha espais molt concrets a Barcelona on això s'expressa de manera molt concreta, no? S'expressa de manera molt concreta. Un espai de reciprocitat, d'intent d'autogovern d'una infraestructura que està travessat per una subjectivitat d'emprenedor social que vol generar un mercat amb aquest tipus d'activitats, que potser pot funcionar com el mercat d'intercanvi de cromos en el qual per tu l'emprenedor és funcional, però ara també pot ser algú que vol maximitzar els teus recursos per produir la seva empresa i el que fa és parasitar el teu govern d'aquesta infraestructura. I a més pot tenir un tipus de incentius fiscals i de regulació pública que, a més, li produeixen, incrementen els incentius per ser un emprenedor social, no? En comptes d'estar dintre d'aquest espai col·lectiu, etc. No? És a dir, que hi ha, no? espais concrets on es genera aquest tipus de, en aquest moment, de manera particular, es genera aquest tipus de creuaments, no? d'autogovern, amb una pràctica d'emprenedoria social, amb una comunitat afectada que es vol empoderar i autoproduir, autotutelar el seu propi dret a l'habitatge, el seu propi dret, o segments socials amb més qualificació, que venen d'espais ja de col·lectivització, militants cooperativistes, que també estan dintre d'aquests espais, i això produeix un tipus de conflicte lògic quan estem en un procés d'experimentació institucional, no? De generar noves institucions comunitàries. No? Però per dir-ho així, aquest discurs, que insisteixo, no és una mà negra que ve des de dalt i que vol controlar tant no sé què, és un discurs que també es produeix socialment, està present, no? El de la innovació social, la innovació social. El de desconflictuar, despolititzar els espais d'alternativa al model d'intercanvi capitalista.
Les diferències, no? Vull dir, no és igual la intenció o la legitimació dels que ho fan des de dalt que dels que...
No ho dic en termes d'equitat, jo dic que és l'escenari que tenim, o que jo crec que tenim.
No? Ja, no, vull dir, però crec que marca la diferència, no? Si el discurs el sents des de major o de Juncker.
No? Sí, no. Sí, no, si a mi el Juncker em diu, dona igual, eh? O el Guadarroso, o el Cameron, o la Thatcher, no? Em diu, em diu, tenim uns espais que no són d'alternativa al problema social de la crisi i al problema de consolidació d'un govern públic o privat de la ciutat. Expressen un conflicte, no, de govern, de democràcia, de col·lectivització de propietat sobre la ciutat. No tinc cap problema si el Juncker o la Thatcher o el Barroso diuen això. És que no ho diran. No ho diran. No diran que aquest tipus de pràctiques el que estan expressant és la necessitat de produir mecanismes d'autogovern, de control social, de democràcia política i econòmica per redistribuir el producte social, per empoderar aquells que tenen menys poder, per invertir les relacions de poder. No ho diran. Et diran que són solucions alternatives a la crisi. Això és el que et diran. No?
Un moment. O sigui, qui localment reprodueix aquests discursos no és tan valló, eh? No. Bueno, és que...
No, jo dic que...
No, és que veig que el Fran està... està com... com incòmode quan, quan veus que de prop també es poden fer els discursos, però quan... La...
Bueno, jo és que trobo diferències que si es fa des de això, un ambient realment cooperatiu de barri o de municipi petit, que si tu trobes una declaració semblant o amb matisos des d'una institució tan alta com no sé, el Juncker, el Barroso, si és, no sé, m'explico. És la diferència entre que uns t'estan explicant una mena de resistència, una mena d'alternativa real, perquè és la seva pràctica, el que ens trobem avui dia, i els altres només el volen vendre un nou producte, una nova manera de que tot torni a ser diferent però igual. Saps? És a dir, bueno, li posem un rellotge de producte i ja està, però l'estamos al mercat una altra vegada.
Sí, sí, sí.
Ja
t'entenc perfectament. Sí. No, jo és perquè quedi clar el punt, és a dir, Camballó no parla d'innovació social, Som Energia no parla d'innovació social. Dic que l'innovació és un discurs que és operatiu per certes institucions que veuen en aquestes pràctiques la possibilitat d'entendre-les com a formes de provisió alternativa de serveis. No? Som Energia, provisió alternativa de serveis. Una altra manera de proveir l'habitatge, la cooperativa d'habitatge. No? Insisteixo, del que no parlaran és dels conflictes de poder que situen aquestes pràctiques al territori. Aquest és el punt. No parlaran de gestió, de col·lectivització, d'inversió de relacions de poder, d'atac a el que ha sigut una disproducció de drets a partir de la privatització de l'habitatge. Això no parlaran. Parlaran de no negaran aquesta realitat, no faran així com si no la veiessin, no? Sinó que la relataran com a una provisió alternativa de serveis dintre de les possibilitats que et dona el lliure mercat, no? Que és una més. Aquesta és la forma de desconflictuar o l'intent de despolititzar, però de fer operatiu aquest tipus d'acció col·lectiva dintre de la lògica de mercat capitalista convencional. No? És una mica com... I aquests actors, diguéssim, aquest discurs es reproduirà localment i et seduirà, t'intentarà seduir. En general, insisteixo, reglaments, incentius fiscals, espais d'interacció amb altres actors, altres territoris, a partir de que tu t'autoconstitueixis com un emprenedor social. Això, en molts casos, vol dir no només desconflictuar, sinó apropar-te a un escenari de free rider, no? De maximitzar els teus beneficis enfront del que has après, del que has produït, del que és l'espai col·lectivitzat i de perdre l'objectiu del que estaves fent. No? És un canto de cinema. Però bueno, més enllà d'això, se'ns en va el temps, hi ha un darrer repte, una cosa que atreveix una vegada més en aquest espai híbrid, no, de cooperativisme, de capitalisme, d'emprenedoria, no, que és una realitat, com us deia abans, física sobre el territori de com es despleguen les pràctiques de cooperació a la ciutat, no, a Barcelona. No. Amb una recerca que aquesta he participat dintre de l'Autònoma per fer-la, la noia que us comentava abans, l'Ena Cruz o l'Ismael Blanco, i situàvem era l'intent de situar sobre el mapa alguns efectes de la crisi, alguns impactes de la crisi territorialment i algunes respostes de la crisi socialment, no? Situar sobre una cartografia, sobre un mapa, els impactes de la crisi, alguns que expliquin una mica quin ha estat com l'impacte que ha tingut la crisi sobre el territori i les respostes socials a la crisi, no? O algunes de les respostes socials a la crisi, no? Per el primer, fèiem servir mesurar la segregació urbana. La segregació urbana és la tendència de diferents grups socials a viure grups junts en un context del territori concret depenent de la seva renda. Si tinc més renda, puc escollir un risc. Si tinc més, menys renda, he de guiar la meva decisió pel preu que puc pagar. Bueno, això és la segregació urbana. Si la tendència del preu del sòl i de la infraestructura del sòl fa que gent amb rendes molt altes vivi agrupada a certes parts del territori, això també té el seu relat invers, que és que potser gent amb rendes més baixes també viu confinada a certes zones del territori on probablement hi ha menys equipaments, menys infraestructures i el preu del sòl és més assequible. No? La segregació urbana és aquesta tendència a polaritzar el territori depenent de la classe social. No? I el que vèiem era aquesta cartografia, pum, que surt com portada. Això és l'àrea metropolitana de Barcelona i diguéssim que aquí estaria, no? Això és 2001 i això és 2012. És com una... i intenta explicar-lo temporalment. Quina era la segregació urbana inferior, si voleu, on s'acumulava la gent amb renda més baixa dintre del territori de l'àrea metropolitana el 2001 i quines han estat, no, les dinàmiques fins al 2012, que és on tenim informació de les dades de com s'ha construït aquest índex, no? Que són dades d'atur, dades de valor cadastral, dades de percentatge de migrants i, no recordo, i dos o tres més indicadors urbans i socials per construir la segregació urbana, no? Per detectar on viuen, on s'ajunten, on s'apleguen els nivells més alts d'aquest indicador, és a dir, on viu la gent amb baixes, amb rendes més baixes a la ciutat. Aquí podeu veure, no, tot el contorn de l'eix Besòs, no? Que com s'ha anat incrementant, no? O aquí, per exemple, tota aquesta part, que adivineu quina és, no? Aquí hi havia força acumulació, força segregació superior de la gent més rica i s'ha incrementat, no? Estem parlant de Sarrià, Sant Gervasi, de, la, no? De certes parts de, no? Sant Just, Sant Cugat, no? Tota aquesta part, no? Bueno, potser si no? Ens quedéssim amb l'Eix Besòs i amb tots aquests districtes, no? El Rebost, de Collserola...
El mapa és àrea metropolitana.
Això és àrea metropolitana, sí. Barcelona, no? És...
Bueno, hi ha el mapa d'aquesta, també, i Garigarra. No sé si l'àrea metropolitana,
potser, per moment. Sí, bueno, és o regió o àrea, no? Sí. Sí, que inclou més, si diguéssim. Bueno, en qualsevol, és una manera, era una manera de visualitzar, d'expressar territorialment certs impactes de la crisi. No? Aquesta tendència a separar físicament sobre el territori a diferents segments socials depenent de la seva renda. Vale? Acumulació sobre el territori de gent amb menys renda, acumulació sobre el territori de gent amb més renda. No? Això com a expressió territorial dels impactes negatius de la crisi. No? I després el que vam fer és intentar, si voleu, de manera una mica molt complicada, intentar fer l'inversa. Situar el territori, i això és un zoom gran, però després veurem un zoom més petit, les respostes socials a certs efectes de la crisi. O l'intent col·lectiu de generar pràctiques de resposta a la crisi. Bancs de temps, moviments, que també expressar-ho territorialment és complicat, moviments antidesnonaments, bueno, pràctiques d'energia alternativa, grups de consum, finances socials, horts urbans, no? L'intent d'expressar territorialment, és a dir, com això es localitza sobre el territori de les respostes, no? A la crisi, diguéssim, no? Jugant una mica també amb aquesta idea de la innovació social, no? Bueno, jo crec que hi ha un mapa que ho expressa bé i us explico com funciona, que el que fa és creuar tots els mapes, vale? No? Aquí tenim, no? Barcelona, i el que vam fer és creuar tots els mapes. Aquestes zones verdes són la segregació urbana per dalt, on viu la gent més rica, i aquestes zones vermelles és, no?, on viu la gent amb menys rendes, no? I per últim, aquests puntitos, que és l'intent d'expressar territorialment aquestes pràctiques, no?, de bancs de temps, d'audients de sentidors nomenaments, de finances socials, de grups agroecològics, etc, etc. Clar, aquí hi ha un repte molt connectat amb el que hem dit durant alguns moments de la sessió, que s'expressa física i materialment, no? Que és que veiem que aquestes pràctiques de resposta social, que són aquestes llistades molt concretes, probablement podríem posar d'altres, no? Espais autogestionats, finances socials, grups agroecològics, assemblees de moviment antidesnonaments, etc. El que veiem és que més aviat estan en territoris no segregats. O sigui, que és, es donen on no viu la gent més rica i on no viu la gent més pobra. Clar, la gent més rica no té necessitat. I podríem dir que la gent més, amb més recursos, no té capacitats. O no té temps d'organitzar-se. No? El que veiem és que això també planteja una vegada un repte polític, perquè aquesta forma de produir institucions col·lectives que no sé si han de respondre, tenen el repte de respondre a les desigualtats socials que es donen, no ho sé, o tenen reptes més petits, però que actualment les pràctiques, diguéssim, segons aquest enfoc que li hem donat, que seria debatible, no?, de mesurar les desigualtats amb la segregació urbana, d'intentar localitzar aquestes pràctiques i aquestes que hem dit, no? Segons això, el que veiem és que aquesta resposta es dona o tendeix a donar-se en espais territorials de on el segment social dominant són classes mitges qualificades, no? Que si ho revisem històricament podríem pensar, clar, són classes mitges precàries amb un capital cultural alt, que es... aquí hi ha un punt de relat, eh? Són classes mitges precaritzades amb un capital alt, tenen capacitat, capital relacional, organitzatiu, tenen saber, alguns han passat per la universitat, alguns són titulats, no? És a dir, com aquesta gent que veiem en el mapa anterior, no?, que, no?, que vivien a les zones de centre, no?, Gràcia, Eixample, bla, bla, i que tenen necessitats, perquè han patit un procés de crisi, de trencament de l'ascensor social, és a dir, de no culminar les expectatives que s'havien anat construint, no? Tenen necessitats i tenen capacitats. Tenen capital relacional, organitzatiu, bla, bla, bla. La pregunta que es situa com a repte també seria, i això jo crec que és un debat que es té dintre dels espais, si això és una tendència, aquesta tendència homogènia que podem detectar al territori, també es dona als espais de cooperativisme, no?, i d'acció col·lectiva. No? Si en molts casos la, per dir-ho així, l'aliança interclasse entre segments socials més empobrits, amb més necessitats, i classes mitges qualificades precàries, si aquesta aliança interclasse, si potser no és un dels reptes més grans que tenim per produir institucions cooperativistes. M'explico?
No? Rubén, sí. Utilitzes innovació social per parlar d'aquestes pràctiques?
Sí. És un debat, això és dintre del grup acadèmic de l'UNI, i aquest debat l'hem tingut contínuament. Es podria resumir molt fàcil, eh? I això, de fet, una vegada vaig discutir amb l'Ivan Miró, o amb l'Ivan Valle, i bueno, va ser molt interessant. Però es podria resumir molt fàcil. Si tu, dintre de l'acadèmia, fas una recerca que porti a l'innovació social, és més fàcil que rebis finançament. Uh-huh. O sorpresa, eh? Sí. Després, no, és un debat dintre del grup de recerca que ja, bueno, a mi m'incomoda particularment, tot i que jo, no, la capacitat, o sigui, jo soc un becari, no? La capacitat que jo tinc d'incidir allà dintre de l'espai és petita, però, bueno, Però tot i així hem tingut moltes vegades aquest debat. Però clar, hi ha aquesta com a història de no, però si aquest és el concepte l'hem de polititzar. Llavors, nosaltres no parlem, parlem de relacions de poder. Parlem de com aquest tipus de pràctiques se situen territorialment, la capacitat que tenen per frenar o per situar les desigualtats territorials. Parlem d'innovació social, però alhora parlem de desigualtats territorials i socials, no? Bueno, no ho sé. No? Sí, per compensar, no? Però sí, sí, és un, no, a mi és un dolor de cabeza gran. Però sí, en comptes de parlar d'altre tipus de discursos més, no, transformació social, no? O de cooperació social, parlem d'innovació social.
Bueno, al final és el que dèiem abans també de les paraules. Sí. També si no seria com regalar-se el concepte. Mm. No?
Que sí, l'únic que potser hi ha conceptes que es poden regalar. No? Perquè, bueno, innovació social... Però sí, hi ha tot un... Sí. Jo de vegades ho veig més clar, que pot ser un espai d'embat, en el sentit que, clar, nosaltres hem anat, per exemple, i parlo ara estrictament del grup de recerca de l'IGOT, de l'autònoma on estic jo, hem anat moltes vegades a presentar aquest tipus de recerca a espais on tota la qüestió de desigualtats socials, territorials, poder, no era un tema. No era un tema. El tema era provisió de serveis alternatius, no? Economia verda, capitalisme verd... Clar, tens possibilitat de discutir allà i entrar en un tipus de debat, encara que no vulguin polític, sobre aquest tipus de qüestions. No? Però bueno, tot i així sí que hi ha una possibilitat d'accedir a financiació si fa servir aquest... No? Això, per exemple, el Santi Zaguirre, que fa molt de temps treballava i té una tesi molt, molt bona sobre un anàlisi comparatiu sobre el cooperativisme a Bilbao i a Barcelona, no? I fa un anàlisi històric i ell mateix estava dintre de la XES. Bueno, i em deia, clar, jo va haver un moment que jo estava fent la tesi i estava treballant sobre pràctiques de transformació social i de cooperativisme i l'únic grup que em podia acceptar era un grup d'innovació social, no? Perquè el tipus d'adagio que s'estava produint a Europa era aquest, no? Però bueno, en fi. Vale, deia, no? O sigui, que es dona aquesta tendència dintre del territori, que a més, o sigui, ja també ho estàvem mirant a nivell metropolità i amb altres tipus de pràctiques, amb bancs d'aliments, etc., no? O sigui, pràctiques més que poden ser de resposta urgent a problemes de segments socials on la crisi ha rebassat de manera més forta, i també ens trobem aquest esbiaix de classe, diguéssim, no? per dir-ho així. No? Jo insisteixo, eh? Si un, per exemple, ressegueix la història, una mica la història de Barcelona en aquest tipus de pràctiques amb les quals es produeixen institucions de base, no? Sindicals, associatives, cooperativistes, si ho mira històricament, això sempre ha estat un tema, de com certs segments socials poden organitzar-se d'una manera i d'altres segments socials s'organitzen d'una altra, però en segons quins capítols de la història de Barcelona, l'aliança interclasse, no, la capacitat d'aliança interclasse, de produir institucionalitat a partir d'aquesta aliança, era més robusta, no? era més robusta. Sí, jo crec que hi ha una capacitat no només de dividir socialment la capacitat cooperativa a partir del preu del sol, per exemple, no només, sinó que això té efectes de sociabilitat i d'organització de base. M'explico? Està que separació física sobre el territori i aquest ús de l'acció col·lectiva per les plusvàlues urbanes, o sigui, aquesta part més estructural, més materialista, no? De, com dirien els clàssics de la base, no? Té efectes sobre la superestructura. Té efectes sobre la subjectivitat, sobre l'organització social, sobre la capacitat, no? De produir escenaris d'emancipació. Escenaris d'emancipació. Només volia, per tancar aquest bloc, perquè, però per no deixar-me el que jo crec que és un cas interessant del Traficantes de Sueños a Madrid, perquè d'alguna manera jo crec que, sí, Traficantes és una distribuïdora, una editora de llibres, sobretot de sabers i de processos de producció de textual i de recerca que s'han donat als propis moviments de la ciutat. No? De fet, Traficantes prové inicialment de grups autoorganitzats, antimilitaristes, de contracultura i de feminisme. No? Gent com l'Escalera Caracola, o gent com, no, que venia d'aquests moviments antimilitaristes, o gent que venia, era com els inicis de la cultura lliure, els laboratorios de Madrid, laboratori 1 i el labo 2 de Madrid, gent que venia de l'autonomia política. I que van començar, i això dit pel David, una de les persones que va començar aquest projecte, van començar amb un mercat d'intercanvi dels diumenges, no? El mercat d'intercanvi de Tirso de Molina. No? Ells posaven la manta allà amb els llibres, no? Eren pamflets de contrainformatius, no? I és a partir d'aquesta acumulació inicial que es genera la pràctica de traficantes. No? I tot aquest tipus de temes, és a dir, de com situar-se el territori, perquè evidentment el procés de financiarització del territori és una cosa que a Madrid també s'ha donat d'una manera molt forta, no? La Latina, Malassanya, la Bapines, etc. I de requalificació del territori a partir de la sociabilitat, no? I ells han tingut també que entrar en aquest conflicte. Amb la seva pròpia homogeneïtat de classe, diguéssim, no? Els que venen de certs moviments també, no? I el poder interactuar amb espais de... no? Amb assemblees de la PAL, espais de, no? De Vallecas o de Cienpozuelos, el que és la perifèria de Madrid, per poder articular aquest tipus d'institució que no és central, homogènia, de la gent que viu al... no? Als centres de la ciutat i que té una llibreria, que a més a mi sempre m'ha fet molta gràcia perquè no, el Trafis venia d'una estètica molt ocupa i tal, i ara tenen aquest escaparazzi, que és, té un puntí allà com hipster, no? Però bueno, que també hem jugat, no, aquest tipus de, diguéssim, de nou escenari i ara mateix no, tornen a estar a Tirso de Molina, s'han desplaçat a Tirso de Molina perquè havien baixat, no, a la plaça, cerca de la plaça de Lavapiés, i ara tornen a estar a Tirso de Molina, que és un espai més privilegiat, no? Més estar al costat de l'estació de metro, no? I com i ara vas a traficantes i flipes, perquè és un lloc on pot entrar tot tipus de gent, no? I abans era més gent de perfil, diguéssim, més militant, més tal, no? Que porten 20 anys. No? Porten 20 anys fent aquest tipus de pràctica editorial, diguéssim, que, com deia una de les persones que ara, com passa sovint, no? Ara està l'Ajuntament de Madrid, el Pablo Carmona, i una vegada, jo crec que les primeres vegades que li vaig escoltar algú parlar de traficantes, em deia que per a Traficantes de Sueños la seva fase inicial era com una petita acumulació originària, no? Aquesta idea de l'acumulació primitiva de la que parlava Marx, és a dir, aquesta, no, aquestes gestió comunal de terra que a partir de separar les classes camperoles del territori és quan es generen les primeres formes d'explotació de la mà obrera a partir de privatitzar aquests territoris, no? Cercar els territoris, no? Aquesta és l'acumulació originària, la riquesa social necessària per començar el cicle del primer capítol del capitalisme, no? I el que em deia el Pablo Carmona, així una mica jocosa, em deia: Traficantes parteix d'una petita acumulació originària. La petita acumulació originària són els moviments urbans d'aquell moment. Feminismes, antimilitaristes, contraculturals... Aquesta bossa de sabers crítics va ser el que van produir els primers llibres. No? Sí, el general intellect, no? L'intel·ligència col·lectiva d'aquell moment, és el que genera la mercaderia. Que si tu no produeixes una institució comunitària molt robusta, el que estàs fent és mercantilitzar el saber col·lectiu crític. Si no eres una institució col·lectiva robusta, assembleària, de decisions econòmiques contínues, qui s'allibera, per què s'allibera, qui cobra, d'on cobra... No? Clar, això, en aquest tipus d'institucions, té uns costos, no, brutals. No? De vegades dius, hòstia, pot ser un emprenedor que generi una llibreria, tal, però clar, la capacitat de produir sobre el territori una institució, diguéssim, d'autoorganització, pues, és costosa i té moltes contradiccions. Per exemple, que ara vaig a Tirso de Molina, que és el lloc originari on fa 20 anys vas començar, i tenis el problema de que el bé immobiliari en el qual t'instal·les, si tu fas una llibreria com aquesta, en un entorn, no, que és una perruqueria antiga, això, doncs generes un procés, no, de requalificació del territori, i com ataques, no, com conflictues amb això. Quan és la llibreria que ha publicat els llibres més crítics amb el model de ciutat global i capitalisme global, que és Madrid, no? El procés de financiarització del territori. Sí, és com, no? Quan hi ets una institució comunitària forta i pots produir un espai de referència i pots produir infraestructures comunitàries totxes, alhora et trobes amb aquest procés, no?, de contradicció amb el qual has d'intentar. I jo la lliçó política, d'alguna manera, de traficants en aquest sentit és: anem a fer de la nostra infraestructura una infraestructura que alimenti tots els conflictes urbans. Que físicament sigui espai cedit per qualsevol moviment de la ciutat, però que alhora sigui l'espai on es produeixi, diguéssim, la crítica, no?, en termes, diguéssim, d'anàlisi, de diagnosi, d'allò que està produint la ciutat, no? I alhora, clar, vius amb aquesta contradicció, però que crec que lògica, natural i potser, no sé si necessària, però que en aquest moment és la que situa el moment de crisi i el moment d'intent de revalorització, no?, de les lògiques d'intercanvi capitalista amb aquest tipus de pràctiques que jo crec que no són alternatives, tenen la seva freqüència històrica, però que ara tenen com aquesta possibilitat de ser més robustes, no? I almenys jo crec que el mateix podríem dir d'una tenir un candel a Terrassa o d'altres pràctiques, potser més complexes perquè són territori públic cedit, com Germanetes o com el Campo de Cebada. El Campo de Cebada no és cedit, sinó que... Però bueno. Vale, no sé, volia acabar amb el cas de Trafis, que porten 20 anys, que són un espai de col·lectivització, de cooperativització, i a més han entrat en totes aquestes qüestions i aquestes de les que hem situat avui, perquè al final jo crec que situa una pràctica concreta que ha intentat com anar a l'os d'aquests temes, però tampoc és el que s'hagi solucionat, no? Però sempre és positiu. I som més. Perdó que aquesta vegada no deixo espai pel debat, ja havia promès que ho faria, no? No.
Bueno. Que ja estem o què?
Ah, no. Sí, no, suposo que també és el moment que es separa la birra, no? Però vamos, sí que... no sé, sí que si hi ha més intervencions o tal, jo encantat, vamos. No tinc pressa.
Jo necessito pair una mica tot el que has dit, però l'únic que per l'inici de la conversació ja intentaré estructurar una mica més, però la sensació és que un projecte transformador està abocat a la marginalitat, d'alguna manera, no? O sigui, en el moment en què es fa com... No sé, la sensació com que si es fa més gros s'institucionalitza, llavors perd una mica el seu objectiu inicial, no? Bueno, no sé si és una mica això...
No, crec que Trafis no ha perdut el seu objectiu inicial. Sí, jo crec que una de les idees, ho comentava al principi, ¿vale?, o sigui que el recorregut és, bueno, sí, complex, perquè al final les dinàmiques de la ciutat són complexes.
O sigui, però... tu estàs dient que el panorama sí. que ell et presenta... ho veus així, o t'estàs col·locant?
Sí, sí.
No, jo només... O sigui, la idea és que crec que...
Sí, sí.
Sí, que no hi ha pràctiques de cooptació, si vols que ho digui, d'una de les que estava dient, sinó que pot haver un predomini de formes d'intercanvi capitalista o un predomini de formes d'intercanvi que siguin autogovernades o de democràcia col·lectiva, comunitària, però que això és el que succeeix, si més no, en ciutats com, no?, Barcelona, Madrid, Bilbao, en fi, no podria parlar de totes, i que aquesta configuració híbrida d'espais cooperatius, d'espais capitalistes, fins i tot també de pràctiques emprenedores, no?, per aquest foment d'aquesta figura de buscar respostes alternatives, la trobarem contínuament. Des d'un mercat d'intercanvi de cromos a Sant Antoni, fins a Traficantes de Sueños, fins a l'Espai Germanetes, fins a Can Batlló, fins a tal... Probablement, jo crec que la diferència entre unes i altres és que són institucions col·lectives més o menys robustes, no?, amb més història, amb més gent, amb més sabers acumulats, amb més capacitat d'entendre certes coses no com a naturals o com a normals, sinó com un conflicte, no? La homogeneïtat de classe que hi ha al nostre espai és un conflicte polític. L'externalitat positiva que crea la nostra activitat sobre el terra és un conflicte polític. La distribució equitativa de les rendes és un problema polític. La producció de llibres o la producció d'enciam que estiguin localment situats però que tinguin efectes sobre la matriu del model productiu és un problema polític. És a dir, que al final la pràctica cooperativa, sigui l'espai que sigui, crec que ha de tenir una organització, un debat respecte a totes aquestes esferes, no? Perquè al final el repte és institucional, en el sentit de produir espais d'autogovern en ciutats que estan dissenyades per expulsar l'autogovern, no? O per cosificar-ho, o per convertir-ho en mercaderia, no? Però que tan important és la producció, la distribució, com el territori o la composició social del teu espai, no? M'explico. Sí, sí. És a dir, que aquest és una mica com el repte, que no és en plan, me voy a poner esta mochila y me paralizo, però que d'alguna manera sempre has d'entrar en aquest conflicte o intentar apostar per algú que estigui en aquest tipus de conflicte, o com, no, a partir del que comentava la Mireia, doncs, aquesta mirada ampla, metropolitana, que va tenir Campanjó en aquell moment i que crec que ha tingut moltes vegades, quan tries de que som civilitzats, canvies, no? I dius, no, som canvies, no? O sigui, no perdem aquest tipus d'horitzó sobre una matriu metropolitana que és molt difícil d'atacar, no? De canviar, no? Però no només fem una biblioteca, no només fem un espai com es poco, a més en un context, no? Com la Bordeta, on s'havia promès aquest tipus d'infraestructura i no es feia, sinó que a més a més som un espai per repensar el nostre medi urbà, no? Però amb tota vocació, però també humilitat, no? No té falta que, no? Enfront de la pregunta de com atacem la ciutat capitalista, bueno, hi ha formes, però si no construïm com a conflicte aquest tipus de qüestions, composició social, territori, de la mateixa manera que la producció i la distribució, pues, crec que normalitzem altres tipus de relacions de poder. No? Seria una mica aquesta la història. Quan més grans siguin les institucions comunitàries, millor. No?
Pues, a mi una cosa que tota l'estona, tu li dius institució robusta, o sigui, a la defensa d'això, i, bueno, no, que s'entén molt bé en això, però a mi hi ha alguna cosa en aquesta paraula que, sí, perquè per mi seria un repte trobar institucions lleugeres que siguin capaces d'alguna manera de contenir aquesta càrrega política que estàs proposant, perquè l'imaginari, sí, quan ara sí, que no sé què de la motxilla has dit, no?
Sí, quan hi ha reptes, però és com que...
Hi ha un imaginari de tot això que dius, uf, sí, que és superpesat. Inclús jo tinc un dubte sobre si les... sobre si la superorganització, ho deia una mica al principi de la sessió, repassant, la supernormativització o la superconsciència sobre totes aquestes coses, realment és una defensa efectiva cap a aquestes derives que estem proposant. Llavors, bueno, per rifar el rizo, sigui, a mi em semblaria un repte trobar una forma d'organitzar-se que contingui aquesta càrrega política,
sí.
Però que a més fos lleugera, no sé, sí. No sé com... Bueno, rep el rizo, però...
Sí,
però
no...
Però jo abans és robust en quant ideològicament,
sí, sí.
De cara a que, bueno, no només en aquesta sessió, sinó en totes, es veu com el capitalisme té eines de sobres per vestir tota idea i fer-se la seva, i s'ha de ser conscient de que aquest atac és constant i que aquestes eines no s'estan utilitzant en cap moment, amb el qual jo entenc robusta com el fet de tenir molt clar quan muntes una cooperativa o muntes una associació, amb igual al cap i a la fi sempre parlàvem, no, de el que és el marc jurídic del que és el marc, diguem, més d'ideals, i que al cap i a la fi parlis de cooperativa o parlis d'associació, aquí també estem parlant d'una sèrie de valors que treballen transversalment, i que això, que tot i que se t'estigui atacant tot en tot moment, que s'utilitzin les paraules d'emprenedoria social, innovació social, i s'intenti, i tot el sistema que s'intenti fer seu, pervertir una sèrie d'idees, vull dir, jo entenc el robust com a tinguem clar, o sigui, com a tinguem clar què és el que volem, com volem fer-ho, i no ens desviem encara que portem 5 anys, portem 20 o portem 80.
No.
Jo entenc això,
sí, sí, no sé si és la llei. També ho entenc tota la... Però, bueno, també penso com fer lleugir això, com fer-ho expandible, a més, com no ser necessaris, que siguem supereducats, superconscients, no sé qué, com...
Bueno, no sé, és un repte que és, per suposo que em sembla molt complicat, però m'agradaria, sí, tinc una imatge de l'espai molt conscienciat políticament com un espai molt, molt ardu de gestionar, que demana molta formació, que demana molt de temps, que demana... Uf, jo tinc una sensació d'esgotament quan penso això. Llavors, bueno, si entenc la necessitat, la busco, la comparteixo, però també em sembla un repte com fer tot això lleuger, com fer que ho pugui compartir molta gent, com fer que aquella recepta de millorar el nostre món immediat que tenim i ganes de trobar efectes i tal sigui compatible amb aquesta consciència política. Sí. I no tinc cap solució, no sé, vull dir, és com una petita resistència a la motxilla aquesta.
Jo afegiria robust però no rígid.
Ah.
Sí. Que és flexible, no? Però que a vegades potser també hi ha coses que potser sí que són més de base i més intocables, però que d'altres, mira, potser si tocant això arribem més lluny, doncs mira, no passa res, no ens quedarem aquí tota la vida, no?
Sí, jo, l'Àlvaro Forro de Can Masdeu, que ara està, no?, al Departament de Traça Economies de la Zona Activa, que ell o també la gent, no, la Bea de Trafis, que a més de traficantes està a la Villana, no, al Centre Social de Vallecas, que em deia que si coincidíem una cosa que jo crec que és un vector interessant sobre aquesta qüestió, que és sobretot la Bea, no? La Bea em deia, jo quan vivint a Vallecas i veig que a la Villana es produeix un espai d'ajuda mútua i es genera la pa i es genera un banc d'aliments i tal, jo el que veig allà com a militant històrica, no?, que he estat en todos los verdes, tal, no sé quantos, veig un espai que té una capacitat agregadora brutal, no? Perquè l'exigència que tu li dones, que li estàs demanant a la gent, el compromís que li estàs demanant a la gent, el compromís al final és temps, dedicació, intenció, no perdre tal, és d'en gradients molt diferents. Hi ha gent que, sobre el fin de setmana, i a més, el sopar té més ociosa, jo cocino, tal, no sé què, no sé quantos. Pues yo voy con los carros al supermercado, no sé qué, a conseguir para el banco de alimentos, tal. Y después ya, con militantes allá gastan pum, 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 pero el nivel de agregación, o sea, la contribución que tú puedes hacer es muy petita y ya te sientes con dentro de l'espai. Claro, eso no me decía la Bea, joder, eso, dentro de l'espais más clásicos de militancia, tanto haces, tanto vales, ¿no? Porque tú sí, ¿no? Porque tú sí, aleshores ya había como esta sanción inmediata a tal. Y ahora no me decía semblant amb els grups de agroecològics de consum. No? De, com l'agregació que tu has de fer a aquest espai, i l'Àlvaro ho veia com una qüestió ambivalent, però clar, en aquests espais quina és? Pues potser el teu compromís, per dir-ho així, és amb tu mateix, perquè vols menjar millor, vols menjar tal, no sé què, no sé quantos. I el teu compromís amb quilòmetre zero, proximitat, bla bla bla, doncs ve inherent per ser part de la cooperativa. Clar, i deia l'Àlvaro, hòstia, això és una mica com, no, com també desconflictuar, no? Era com, has d'aprofitar aquesta capacitat, diguéssim, de reciprocitat, de valors que potser donen en perfils que no estan dintre d'aquesta ruta, no? Tal, més compromès en el sentit de dedicar més temps, de tenir un enfoc ideològic més clar, no? Però la teva institucionalitat, per dir-ho així, el teu conjunt de normes, de reglaments i tal, que pot ser flexible, però no han de perdre l'horitzó, no? Ha d'estar molt clar, no? Tu perquè, clar, per dir-ho fàcil, tu perquè entrin més consumidors, pues no ara servir la vainilla de Haagen-Dazs, no? Vull dir que és evident, no?, que no entraràs en aquesta dinàmica. O per fer un espai agregador a la Villana i perquè, no?, puguin venir tot tipus de segments i tal, no deixaràs de dedicar temps, infraestructura i alliberats per l'acció social de la PA. Vull dir que, però vamos, capes de cebolla, em deia l'Àlvaro, no? Generar com la lògica de capes de cebolla. De...
Bueno, pues acabem aquí, no?
Vale. Però,
moltíssimes gràcies, Rubén.
Què? Farem una vida lliure. Sí.